Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
És dilluns, dia 17 de febrer. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores d'aquest programa. Avui parlarem dels actes del Dia Internacional contra la LGTB-fòbia a l'esport. De fet, aquesta setmana i també la propera, on hi ha diferents actes a Sant Andreu de la Barca. De fet, aquest dimecres, que és el dia 19 de febrer, el dia precisament de Internacional contra la LGTB-fòbia a l'esport, farem un programa especial a Ràdio Sant Andreu amb la participació de Pancho de Oro i Sònia Navarro, a més de Damaris López, que és la tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de la LGTB-fòbia en el món de l'esport i parlarem sobretot els antecedents històrics i per què es va escollir la data del 19 de febrer. En parlarem avui amb Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Parlarem també avui d'altres qüestions a Ràdio Sant Andreu. Comptarem també amb l'espai del Món és Digital i també l'espai de la Xova en sèrie dels companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions d'àmbit local. Comencem.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia en el món de l'esport, amb diverses activitats. Avui ens acompanya Javier Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Bé, doncs un any més commemorant doncs, aquest Dia Internacional contra la LGTB-fòbia en l'esport. Cal seguir doncs, reivindicant i cal seguir lluitant.
Efectivament, o sigui, des de l'Ajuntament no podem deixar escapar a commemorar aquest dia perquè considerem que és important que les persones del col·lectiu LGTBI doncs, puguin trobar espais on practicar les disciplines de l'esport per fer salut en entorns que siguin segurs i respectuosos per ells i elles.
S'ha intentat, com sempre, implicar doncs, a les entitats esportives en aquesta qüestió, no?
Clar, perquè al final considerem de vital importància que les entitats esportives entenguin aquesta necessitat, que les entenen i promoguin aquests espais que, com dic, han de ser segurs per les persones LGTBI. Per tant, hem d'anar de la mà en iniciatives com aquesta que puguin doncs, continuar formant els professionals de l'esport doncs, tant per prevenir com per detectar qualsevol situació de violència que es pugui donar.
Sí que hi ha tres llocs, com és el complex esportiu l'11 de setembre, Can Salvi i també doncs, Josep Pla, el poliesportiu i també les instal·lacions esportives de Can Salvi, on podem veure aquests dies una sèrie de pancartes.
Sí, van ser unes pancartes que vam doncs fer l'any passat per donar visibilitat doncs a aquest dia en els diferents equipaments esportius de la ciutat i per visibilitzar doncs, que Sant Andreu és i ha de ser una ciutat lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques i en aquest sentit doncs, durant tota aquesta setmana han estat presents en aquests equipaments buscant que les entitats esportives i qualsevol esportista que passi per allà doncs es faci una foto, no? I reivindiqui aquest dia conjuntament amb nosaltres perquè així el dia 19 de febrer que és el dia de la commemoració, doncs des de l'Ajuntament farem una difusió conjunta de tots aquests participants en aquesta campanya.
Per tant, aquestes entitats, a través de les xarxes, doncs, mostraran aquestes fotografies al costat d'aquesta pancarta. Per tant, qualsevol que passi per aquestes instal·lacions es pot fer aquesta fotografia, no? Contra més serem, millor, no?
Sí, clar, qualsevol jugador, jugadora, qualsevol esportista, perquè crec que al complex esportiu de l'11 està el rebador del complex, allà a la sala de fitness. Per tant, qualsevol que vagi a fer esport, doncs animem també que s'hi sumi a la causa, la veritat.
Recordem que la commemoració i el dia 19 de febrer del Dia Internacional contra la LGTB-fòbia a l'esport no és casualitat aquesta data. Uh-huh. És la data del naixement del futbolista anglès Justin Fashanu,
sí.
Que bé, va fer pública, va ser el primer futbolista que va fer professional, que va fer pública la seva homosexualitat.
Així és, i la seva orientació sexual va marcar moltíssim la seva trajectòria professional, malauradament, i en una època que pot semblar fa molt, perquè estem parlant dels anys 70-80, però que a dia d'avui, doncs, encara hi ha força estigma en aquest sentit, i per tant hem de seguir reivindicant.
Que en el món de l'esport, i sobretot en el món del futbol, hi ha pocs esportistes que han dit obertament la seva orientació sexual, no?
Correctament.
Per la por.
Efectivament, i fa pocs anys també vam tenir un cas semblant. Ara no recordo el nom del futbolista, però la qüestió és que en ple segle XXI també va ser molt polèmic. Necessitem referents en el món de l'esport i animem a aquestes persones que són referents, sobretot per el col·lectiu més jove, no? Doncs que tinguin la força per visibilitzar-se, però entenem també que encara queda un llarg camí per recórrer. I segons en quines disciplines esportives o segons quines esferes d'esport d'èlit, doncs encara és complicat, la veritat.
Per tant, s'agafa aquesta data del 19 de febrer. Aquest primer acte és, en aquest cas, més visual, que són aquestes pancartes que han instal·lades en aquests tres llocs de Sant Andreu de la Barca, on les entitats esportives i els esportistes poden fer fotografies i, per tant, per donar encara molt més visibilitat. Després tenim dos actes més. Un serà el propi dimecres, 19 de febrer. A més, serà aquí, en aquests mateixos estudis de Ràdio Sant Andreu, que, com sempre i de forma doncs habitual, també col·labora i participa amb aquestes commemoracions i celebracions.
Efectivament, i nosaltres des de l'Ajuntament, doncs, agraïts que Ràdio Sant Andreu sempre posi a disposició els seus micròfons, doncs, per fer actes com aquest, no? En aquest cas, aquesta xerrada de la LGTB-fòbia a l'esport, on hi participaran professionals del món de l'esport de la nostra ciutat, com són el Pancho de Aro i la Sonia Navarro, cadascú en les seves disciplines, juntament amb la tècnica del SAI LGTBI de l'Ajuntament, doncs per fer un col·loqui, no?, amb tu, Jordi,
i amb Damaris, que és la tècnica.
Exacte,
de
Damaris López.
Damaris López, la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que també ens acompanya en aquestes entrevistes.
Exacte, doncs per posar en coneixement doncs situacions que hagin pogut viure o veure en els seus alumnes referents a violències LGTBI-fòbiques, no? És important donar aquestes experiències pròpies, i a més que són de persones del municipi, per ajudar-nos a tots i totes a detectar si veiem algun tipus de violència d'aquesta mena.
Una altra activitat, dimarts 25 de febrer, 11:15 del migdia, 11:30, serà en aquesta ocasió el complex esportiu l'11 de setembre, i en aquesta ocasió una formació molt interessant que suposo que anirà adreçada a les entitats esportives.
Doncs sí, celebrarem una xerrada anomenada Esport contra Gènere, contra què s'enfronta les dissidències de gènere a l'esport, i aquesta formació la realitzem a càrrec de la ponent Valentina Ver. Valentina Ver és una exjugadora de futbol i des de la seva condició de dona trans, doncs, ha patit en primera persona moltes d'aquestes violències que reivindiquem en aquest dia. A partir d'aquí, ella va començar la seva trajectòria com a activista trans i divulgadora social. Ha participat, o sigui, ha jugat professionalment en diversos clubs esportius de la zona, com el Club Esportiu Europa o el Terrassa, i doncs ens ajudarà a, doncs, a entendre una mica millor com, com es viu dins del propi col·lectiu aquestes situacions. I és una formació que està especialment adreçada al col·lectiu de professionals de l'esport. Per això la realitzem en el Complex Esportiu l'11 per animar els treballadors dels nostres equipaments a formar-se en aquest tema, per continuar formant-se, però també animem a les entitats esportives de la nostra ciutat a que els seus representants, entrenadors, directius, doncs, també hi assisteixin, però també qualsevol ciutadà o ciutadana que li interessi el tema. En aquest cas, per qüestions d'organització d'aforament, demanem que escriguin al correu d'igualtat si volen participar en aquesta xerrada, per tenir-los en compte, així que tothom que s'hi vulgui sumar, benvingut serà.
Doncs a través del correu igualtat@sabarca.cat, igualtat@sabarca.cat, en el cas de que vulgueu assistir a aquesta formació d'esport contra gènere, contra què s'enfronten les dissidències de gènere a l'esport, a càrrec de Valentina Verd. Serà el Complex Esportiu l'11 de setembre, dimarts 25 de febrer, a 11:15, 11:30 del matí. Aquestes són les activitats programades per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca del Dia Internacional contra la LGTB-fòbia a l'esport, que malauradament un any més hem de continuar parlant d'aquesta qüestió i donant visibilitat.
Així és, perquè si una cosa ens està mostrant la societat actual és que no podem baixar la guàrdia, que en qualsevol moment els drets guanyats es perden i per tant hem de continuar reivindicant-nos i visibilitzant-nos sempre que puguem.
Doncs Javier Romero, regidor de LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagin molt bé aquests actes.
Moltíssimes gràcies i un plaer.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquest dimecres, a partir de les 10 del matí, Ràdio Sant Andreu emetrà, doncs, aquest programa especial amb motiu dels actes de rebuig de la LGTB-fòbia en el món de l'esport. Aquest programa, que serà aquest dimecres a partir de les 10 del matí, parlarem de la LGTB-fòbia a l'esport, parlarem el per què es commemora el dia 19 de febrer, ho farem amb Damaris López, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també ens acompanyarà Pancho de Aro i també Sònia Navarro. Un dels actes, una de les entrevistes que tindrem aquesta setmana, aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu, realitzarem les diferents entrevistes de l'espai de portaveus i, a més, tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. I el passat dijous, el perruquer de Sant Andreu de la Barca, Cristian Maiz, va oferir una xerrada en el Teatre Núria Espert, alumnes de quart d'ESO de Sant Andreu de la Barca, dels tres instituts. Aquest és el resultat de l'entrevista que vam realitzar a Ràdio Sant Andreu. El perruquer de Sant Andreu de la Barca, Cristian Maiz, és avui un professional cotitzat. Maiz ha estat el perruquer de Messi, Luis Suárez, Jordi Alba o els cantants Maluma o els Estopa. També ha tallat els cabells a jugadors de la NBA, a ciclistes professionals, a més d'artistes reconeguts en l'àmbit internacional. Va començar de zero i a Sant Andreu de la Barca, i des de llavors no s'ha oblidat mai dels seus orígens, destacant sobretot per la seva humilitat i professionalitat. Cristian Maiz ha participat en un acte celebrat al Teatre Núria Espert, on ha parlat amb alumnes de quart d'ESO amb la presència dels tres instituts de la ciutat en el marc del programa Bo Sa d'Aquí. Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb Cristian Maiz sobre els seus orígens, la seva professió i de com va començar la seva relació amb destacats esportistes i també artistes. També li han preguntat sobre els seus somnis. Ens trobem en el Teatre Núria Espert perquè fa pocs minuts el perruquer de Sant Andreu la Barca, Cristian Maez, ha fet una xerrada amb alumnes de quart d'ESO de les escoles de Sant Andreu de la Barca i ara, aprofitant la seva visita de nou a Sant Andreu de la Barca i en el Teatre Núria Espert, volem parlar una mica amb el Cristian Maez. Cristian, has estat avui present amb aquesta xerrada amb alumnes de quart d'ESO per explicar la teva història professional. Per què i com has aconseguit arribar on has arribat, sent considerat avui en dia un dels grans perruquers. Ets el perruquer de Messi, de Luis Suárez, de Maluma, dels Estopa, de cares molt conegudes. Podem dir que ets el perruquer de les estrelles, Cristian?
Sí, pues lo que venías diciendo, que iba a contar un poco, bueno, lo que ha sido mi trayectoria. Pues cómo empecé un poquito, básicamente que empecé aquí en el pueblo. Luego realicé un curso del SOC también, luego me formé también en Rotterdam, bueno, fui a Los Ángeles, fui tal, y bueno, poquito a poco, como decía, siempre en mi cabeza lo tenía, que para andar hay que gatear, y bueno, y eso es lo que hice, y poco a poco hasta llegar a la cima.
Hi ha tres ciutats, és el títol de la xerrada que has fet avui aquí en el teatre, que és Sant Andreu la Barca, Rotterdam i Miami. Tres ciutats molt especials, Sant Andreu la Barca, on vas néixer i has crescut també professionalment, Rotterdam, on vas continuar la teva formació, i després Miami.
Bueno, pues como he dicho, sí, son para mí las ciudades así importantes. Miami lo tengo pendiente porque tengo que realizar un viaje. Y Rotterdam, la verdad es que, bueno, lo llevo tatuado también, porque fue para mí una inspiración muy grande.
¿Quan vas començar, Cristian, a interessar-te pel món de la perruqueria?
Pues empecé básicamente con 13 años. Con 13, 14 años ya tenía ese gusanillo, como yo digo, que la verdad es que me gustaba mucho y tal, pero bueno, por circunstancias no pude realizarlo, lo que era la formación, hasta que, bueno, más adelante en 2010, tras sufrir un accidente, pues decidí volcarme lo que era 100% mi hobby.
Ara avui en dia tothom diu, home, Cristian Maez és un perruquer d'èxit, és el perruquer de les grans estrelles, però aquest no ha estat un camí fàcil. Des d'aquí vas començar, quins percentatges hauria de feina, de constància, de sort també a la teva carrera professional?
Pues la verdad es que a lo primero, cuando empezaba, para nada buscaba ser lo que a día de hoy soy. Sí que es verdad que lo que decía, formándome, quería ser el típico peluquero bueno de barrio. Era mi objetivo máximo que yo tenía, que aún así lo conseguí súper rápido. Vale, tengo que decir también que lo conseguí súper rápido, hasta que me empezó a venir gente ya de los pueblos de al lado, que para mí yo ya estaba súper contento con eso.
O sea, has empleat el barri, ¿eh?
Sí, el barri.
Començant des de zero, suposo que aquesta és la millor manera de finalment consolidar un èxit, ¿no? Començar des de baix, ¿no?
Exactamente, es lo que decía, para andar hay que gatear, y yo, o sea, tal y como empecé, a lo primero estaba súper contento de lo que ya estaba haciendo, para nada buscaba ese éxito, es como que el éxito me llegó, ¿sabes?
En quin punt es va començar a disparar tot, va començar ja tot aquest èxit i vas començar ja a codejar-te amb grans artistes, grans esportistes?
Pues mira, la primera persona que me vino fue uno de un programa de Mujeres y Hombres, un tronista que me vino, que se llama Leo, aquí le mando un saludo, y luego comenzó Munir también, y Munir llegó al vestuario y empezaron con Jordi Alba, con tal.
A Messi, Luis Suárez, ¿no?
Hasta que llegué ahí, a Messi y todos.
Ha d'haver també aquell component de ser un gran professional i, a més, del que es parla o es comenta quan estàs amb aquestes persones es queda allà, no? Aquesta part confidencial, no? Que és molt important també, no?
Sí, al final...
S'ha de saber guardar secrets, no?
Bueno, sí, hablamos de todo un poco, ja està.
Creus que has aconseguit els teus somnis o encara et queden somnis per superar?
Bueno, siempre, como yo digo, cada año me pongo una meta.
També t'has volgut dedicar a la formació, aquesta també és la part important de Cristian Maez, d'ensenyar a futurs perruquers. Quin és el primer consell que els dius?
Pues que siempre, la verdad es que el primer consejo, que pongan mucha actitud, o sea, que lo hagan con ganas, que les guste lo que está haciendo, y que con esfuerzo y sacrificio todo llega.
I no s'ha oblidat mai, Cristian, els teus orígens, Sant Andreu de Barca, que sempre present, eh? Fins i tot les teves publicacions a Instagram sempre present.
Sí, la verdad es que yo, para mí, el pueblo me ha aportado también mucho. Al final es, como yo digo, me siento muy cómodo en casa, trabajando con amigos míos, clientes y tal, como es como mi lugar de refugio.
I la teva professió de la perruqueria en quin moment està actualment? Perquè, clar, vosaltres marqueu moltes tendències, no?
Sí, sí, sí. La verdad, pues eso, nosotros en la peluquería súper bien, como podéis ver siempre, y bueno, actualizado. Hay que ir actualizando los cortes para estar en la última.
¿Quién es la cosa más extraña que te han demanat?
Ahora me pillas ahí un poco, ¿eh? Pero bueno, siempre es que te pueden venir dibujos, hazme una nube, hazme algo así, los críos pequeños sobre todo son.
Per tant, ets un artista també, no?
Exacto. Hay que estar ahí un poco, como yo digo, dibujando.
Cristian, una salutació pels oients de Radio Sant Andreu.
Bueno, un saludo para todos y muchas gracias a todos por apoyarme también.
Gracias.
Gracias.
I l'entrevista també està disponible en format en vídeo a través de les xarxes socials d'Instagram i també de Facebook.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I el passat dijous també celebràvem el Dia Mundial de la Ràdio. Fèiem al carrer, parlant amb els santandreuencs i les santandreuenques sobre el passat, el present i el futur d'aquest mitjà de comunicació. És un reportatge de Pere Joventí Balcells.
Com cada 13 de febrer es celebra el Dia Mundial de la Ràdio, un mitjà de comunicació amb més de 100 anys que s'adapta als nous temps i que comença el seu segon segle de vida com una de les principals maneres d'informar-se arreu del planeta. Hem sortit al carrer per copsar com viu la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, aquest mitjà, i si té futur per molts anys més.
Estic preguntant, ara que arriba el Dia Mundial de la Ràdio, amb una mica com et relaciones amb aquest mitjà de comunicació.
Bueno, a casa s'escolta molta ràdio, molta música, però de tota la vida, és a dir, que per nosaltres la ràdio sí és important.
I és un mitjà que sempre és imprescindible, per exemple, en quin moment del dia?
Doncs quan vaig en cotxe, sempre. I a casa, si, no sé, estàs fent coses per casa i la ràdio posada. I bueno, el meu marit porta tot el dia els cascos, és a dir, que sí.
Què té la ràdio que la fa diferent, per exemple, dels altres mitjans?
Ai, no sé, jo la trobo molt propera, molt... no sé, m'agrada.
Hi ha algun programa especial o que t'hagi agradat al llarg dels anys?
Sí, bueno, escolto molt RAC1, m'agrada el Basté, no sé, i bueno, la competència... Sí que és veritat, i em fa vergonya dir-ho, però sempre tens sintonitzat el mateix tipus de cadena i m'agrada escoltar ràdio en general.
Bueno, ara actualment sí que és veritat que hi ha molts medis de comunicació, però antigament era la base principal. Llavors jo me'n recordo de moltes històries amb els meus pares quan m'explicaven que a través de la ràdio s'assabentaven de moltíssimes coses. Bueno, és una mica també com un record.
I ara l'escoltes? Tens algun programa preferit?
Bueno, sí, sempre l'escolto i gairebé sempre al cotxe. És el primer que faig quan em poso al cotxe. I, bueno, normalment és música. O Europa FM, Cadena 100, coses així.
Sí, l'utilitzes una mica com per desconnectar i conduir.
Sí, 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 és per desconnectar i que m'ajudi a fer el viatge bé. Ja està.
I de Ràdio Sant Andreu vas veient algunes coses per internet, per xarxes socials?
Vaig veient algunes coses per internet. M'assabento de moltes coses que passen al poble per això.
Cada dia. És, forma part del dia a dia de qualsevol casa i sobretot quan vas en cotxe, doncs és el primer que poses, no?
Sí, sí.
Sí, que la ràdio no desapareix.
No, mai, mai. Desapareix abans la tele que no passa ràdio a casa.
Que molts pronosticaven que quan aparegués la tele desapareixerà la ràdio, però no.
No, jo ja tinc una edat i he conviscut amb dues coses i la ràdio és primordial.
Hi ha algun programa que en especial t'agradi o ets més musical?
A mi, per exemple, m'agrada molt la competència de RAC1 o el Búnquer, també m'agrada molt. M'agrada escoltar coses divertides, sobretot quan vaig al cotxe em fa gràcia a aquests programes perquè pots riure, no? I, bueno, t'afaten les notícies d'una manera que et distreu. Però, clar, també la música, evidentment, no? I els informatius, per suposat. Depèn de quin. No tinc preferències per cap informatiu.
Sí, escolto la ràdio, però sobretot ràdio els 40 Clàssics, el 40, Europa FM i Flashback.
O sigui, ets musical a tope.
Sí, bueno, normalment la porto al cotxe. A vegades quan surto a córrer em poso els auriculars, però no em poso música, em poso la ràdio.
Yo la ràdio lo vivo poco, porque con el rollo de la tele y nietos y tal, pero vamos, que me encanta que esté, ¿eh?
O sea, que de tanto en tanto la vas escuchando.
Sí, a veces las noticias que dan del ayuntamiento, los avisos y tal, sí, sí.
¿Te informas a través de la ràdio?
Sí. Sí, lo básico, ¿eh? Porque no soy de estar todos los días con la radio como antes, que come mucho tiempo la tele. Pero sí, lo básico sí, ¿eh?
Pero eso que decían que con la tele moriría la televisión no ha sido verdad.
No, no es verdad, no es verdad. La radio siempre será la radio, hombre. Hombre, es la vida del pueblo, ¿eh?
Doncs una mica, com vius el tema ràdio? L'escoltes?
Sí, tens... Escolto Radio Marca, que m'agrada molt l'esport.
O sigui, el tema esportiu és el que et porta a escoltar la ràdio.
Sí, pel matí. I també la política m'agrada, si l'escolto. La música no. Algun programa de salut també. Jo vaig viure a Irlanda un temps i jo escoltava la ràdio allà i era igual d'interessant que aquí.
S'ha d'anar escoltant la ràdio, eh?
Sí, la ràdio, el podcast, la televisió, què més n'hi ha. Qualsevol medi que serveixi per informar-te, important.
I Ràdio Sant Andreu l'escolteu? Sí, teniu algun programa?
Interessa, de lo que se fa, de les festes que n'hi ha, de la programació, de qualsevol, com es diu, esdeveniment, no es diu?
Pues moltes
gràcies. L'escolto quan surto a córrer, vale. Superimportant.
Per anar motivada.
Sí, total. No, no morirà mai, segur.
La ràdio, escucho todas las radios, sí.
¿Y que os gusta algún programa en concreto, algún tipo de información, música?
Deportes, mayormente. Noticia, uno se harta de ver noticias y esas noticias te atiborran de siempre lo mismo y cansa un poco. Entonces, deporte y lo que es pues noticias locales, como dice mi mujer, sí, nos interesa saber lo que hay por aquí.
Yo tengo la radio pequeña entonces con la radio.
Tú estás con la radio tradicional.
Sí, exactamente, ahora la de siempre, sí.
Pero eso que decían que la radio iba a morir, porque tal, no está muriendo.
No, no, ni mucho menos. Yo en cuanto pueda voy en el coche, siempre pongo la radio.
Bueno, más bien música y algún poquitín las noticias. Y a veces aquí también, la cojo.
¿También escucháis Radio Sant Andreu?
Sí, sí, es tanto. Sí, digamos por las mañanas, cuando hay atasco para ir a Barcelona... Sí, sí.
Es el momento.
Exacto.
¿Y tú también?
Sí, también, porque normalmente íbamos los dos, o sea que...
¿Y hay algún programa en especial que os guste o os agrada una mica de tot?
Bueno, a ver, a lo mejor es de la competencia, pero la de... ¿cómo se dice? Es que no me acuerdo cómo se llama esta de humor que hay. Porque total, ya tenemos bastante... Como pues la noticia ya es la leche. Sí, sí.
¿Y crees que tiene futuro la radio? ¿Té anys encara per endavant?
Sí, tanto. Hombre, mientras vayamos rodando con coches, sí. Porque en casa ya se ha perdido la costumbre. Y en casa, según como, a veces me pongo la cadena musical que tengo del año SA y algún vinilo que tengo. Y mira, voy tirando. Sí, sí.
Normalmente ya escolto cadena dial.
La música, básicamente.
La música.
Et dona bon rotllo i una mica...
Sí, sí, perquè m'agrada escoltar-la.
I creus que la ràdio té futur encara per endavant?
Sí, 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 perquè n'hi ha molta gent que no s'agrada.
Deien això quan va néixer la tele, no? Que la ràdio moriria, que no sé què.
No, no penso que mai, que no morirà mai.
Mira, estic preguntant sobre el Dia Mundial de la Ràdio si encara escolteu la ràdio.
Jo no.
I com és això?
Bueno, perquè n'hi ha un altre... la tele, el... YouTube, bueno, hay otra. No me gusta la radio, vaya. Sí, lo que es música sin anuncio. redes.
I què hauria de tenir la ràdio?
Spotify i tot això.
Estic preguntant sobre el Dia Mundial de la Ràdio, que és aquest dijous, una mica doncs, si escoltes la ràdio, si encara la segueixes.
Escolto, però molt poquet. Escolto normalment Cadena Cier o Kiss FM, això és el que escolto, música.
La música que sempre anima l'ànima.
Doncs sí.
En qualsevol cas, creus que la ràdio segueix tenint futur, tot i doncs, la irrupció, per exemple, de Spotify?
Sí, a mi em fa molta companyia. Sí, a mi em va de sempre, per això. Bueno, ara porto música.
Sí, que t'acompanya allà on va.
Sí, al cotxe només.
Jo molts podcasts, com a Catalunya Ràdio, etc., que ja estan gravats, sobretot. Sí, sí.
I tens algun nom, algun tipus de podcast que t'agradi en especial o una mica escoltes de tot?
La Juliana Canet, amb la Marta i tot això, i després escolto molt la Berta Aroca. Bueno, aquesta m'agrada molt, són molt juvenils i són els que més m'atrauen, perquè jo això de mantenir-me informat amb més notícia i tal no sol que escolta gaire.
Jo això ho veig per TikTok, a la Juliana i a la Berta les veig per TikTok, però a la ràdio no.
Després, ara s'estan fent com molts podcasts així, bueno, que no són de ràdio tant, són més gravats, videopodcasts, etc. Aquests també els segueixo bastant.
Per tant, veieu una mica com la ràdio s'està adaptant a les noves realitats, no?
Sí, efectivament.
Sí, sí.
La veritat és que no escoltem la ràdio, almenys jo. Ella no.
No, jo tampoc, al cotxe només. Ja està.
I escoltes música, suposo.
Sí, música, quan em vaig al cotxe, si no, no.
Sí, claro, escuchamos la ràdio y sobretot música, la música.
La música que alegra el alma, ¿no?
Bueno, sí, porque a poca cosa hay para alegrar el alma, como tú dices. Y entonces, pues la música, pues, no sé, cuando te relajas un poquito, pues estás bien.
¿Y hay algún programa de radio que recuerdes, que te haya gustado a lo largo de estos años?
Escuchaba mucho, y bueno, ahora ya escucho menos, pero escuchaba mucho los 40 principales. Porque ahí salía la música de mi chiquilla y entonces pues escuchaba los 40.
¿Qué chiquilla? ¿Tienes una cantante?
Sí, mi hija canta, es una cantante, sí.
¿Y ves que tiene futuro la radio aunque ahora...?
Sí, yo creo que sí, la radio es una cosa que durará siempre, porque hay gente que la televisión no le mata y la radio, pues cuando estás relajado, pues escuchar la radio o un buen disco, pues también. Sí, sí, y si es de vinilo, mejor.
Aún más calidad. ¿Eh?
Más calidad.
No.
¿No la sol sintonizar?
No, ya soy gran yo y miro una mica la tele y no.
¿Y abans que l'havia sintonitzat?
Mai, quan treballava tampoc i ara no.
A vegades, no sempre, a vegades sí que s'escolto, sí.
¿Y qué sols escoltar, per exemple?
A veure,
informació...
Sí, només que informació, la informació d'aquí de Sant Andreu, del voltant i res més, no.
Per tant, és important tenir una ràdio, per exemple, com la nostra, per informar-te del que passa al teu voltant.
Sí, i tant, sí. Segueix la ràdio, el d'això del WhatsApp d'aquí de Sant Andreu, sí, estic informada, més o menys.
I què t'agrada, per exemple, de la ràdio, comparant-ho, per exemple, amb altres mitjans?
A veure, m'agrada de la ràdio que no és telebasura, per dir alguna cosa. És veritat, és més seriós, més de proximitat, m'agrada més.
I li veus futur al mitjà, a la ràdio?
Sí, jo crec que sí, la ràdio mai... Jo crec que sí, 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 segur que sí,
Immediatesa, informació, música, entreteniment, companyia són algunes de les coses bones que cada any ens regala la ràdio i que esperem que sigui així per molts anys més.
Ràdio Sant Andreu, que el 19 d'abril d'aquest 2025 farà 35 anys d'història a Sant Andreu de la Barca.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I com cada dilluns, a Ràdio Sant Andreu comptem amb l'espai El Món és Digital.
Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona DOT, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El Món és Digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui continuarem intentant apropar-vos a les noves tecnologies i més concretament, últimament estem centrant-nos molt en la intel·ligència artificial i tot el món que l'envolta. Per parlar d'un altre aspecte de la intel·ligència artificial, avui tenim amb nosaltres el Javi Creus. El Javi Creus és fundador d'Ideas for Change i és copromotor de Saluscop. És una cooperativa de la qual parlarem al llarg del programa. En Javi és un dels primers que va explorar com els models col·laboratius i l'economia de dades poden contribuir al bé comú. Recentment, fa molt poc, va escriure un article al País, Cooperatives de Datos en la Era de la Inteligència Artificial, al qual Creus exposa com aquestes cooperatives poden ser claus per assegurar que els avenços tecnològics no només beneficin a uns pocs, sinó que al contrari, el que hi defensa és que les dades, que avui són gairebé com una nova matèria prima de la nostra societat, s'han de gestionar de manera justa per evitar que la intel·ligència artificial augmenti les ja produïdes desigualtats socials. En aquest article, en Javi Creus proposa que els ciutadans recuperin el control sobre les seves pròpies dades, aconseguint així un progrés col·lectiu i no només un progrés empresarial. En fi, l'entrevista d'avui, com intento que siguin totes les entrevistes, crec que serà profitosa per acabar d'entendre o per continuar entenent aquest nou món que ens està dibuixant la intel·ligència artificial i sobretot, i el que ens interessa és les seves implicacions, el seu impacte amb l'empresa, amb la societat i en cada un de nosaltres. Així és que res més, us convido a quedar-vos al programa d'avui i sentir el Javi Creus.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
Bé, Javi, doncs, el primer, donar-te la benvinguda al Món és Digital.
Moltes gràcies, Tomàs. Em fa molta il·lusió ser aquí.
I a nosaltres que estiguis tu aquí. Estem, no cal que et digui, en plena era de les dades i de la intel·ligència artificial. I tu, que no pares de fer coses, doncs acabes de publicar, entre altres coses, un article al País titulat Cooperatives de Datos en la Era de la Inteligència Artificial. Bé, aquest títol pues, em sembla molt bé, l'article està realment interessant, però comencem potser a definir, no? Què és exactament una cooperativa de dades? I després, un cop ens hagis explicat què és, doncs, com funciona una cooperativa de dades en aquest context de intel·ligència artificial.
Una cooperativa de dades és una nova institució social que el que intenta és que els ciutadans juntem les nostres dades i aquesta energia que tenen les nostres dades, aquesta energia que mou el món ara mateix, nosaltres la podem conduir. Podem dir col·lectivament per què volem que s'utilitzin les nostres dades i en quines condicions. En lloc de que cadascú s'enfronti un a un a Google, a Facebook, a OpenAI, el que fem és juntar les nostres dades i posar nosaltres les condicions, donar-los direcció i donar-los condicions.
Bueno, projecte ambiciós i no sé si estem parlant d'una única cooperativa de dades on tots, i no sé qui és tots, no? Posem les dades o són per sectors, no? Un col·legi professional l'utilitza. Com ho veus?
A veure, les experiències que hi ha ara mateix són més aviat temàtiques o sectorials. Ara bé, la NHS, la Seguretat Social Britànica, va considerar durant un moment si totes les dades de tots els ciutadans britànics no tenien que ser una cooperativa de dades per poder-les utilitzar la sanitat, per exemple. És a dir, de moment, les experiències que hi ha són molt puntuals a l'agricultura, a la salut, als conductors de taxis a Nova York, però és pensable que es facin més grans també.
I quins són els problemes, encara que ja es veu una mica, però quins són els problemes que pretenen resoldre aquesta forma d'agrupar-se per concentrar dades?
Home, si les dades mouen el món ara mateix, El que està clar és que quan les dades es centralitzen, es concentren en una entitat comercial, existeix la temptació del control comercial. I quan les dades es centralitzen en una institució, existeix la temptació del control social, com estem veient altres països. Llavors, què vol dir? Que no necessàriament l'ús que es fa de nostres dades està alineat amb els interessos que tenim nosaltres com ciutadans. No? I això és el que podem fer si ens posem governant la matèria prima. Podem dir, volem que s'utilitzi per aquesta mena d'elaboració, però no per aquest extra o amb aquestes condicions.
Sí, no, és evident. Aclareix una cosa, potser que és important, que és perquè la intel·ligència artificial, encara que ja porta des dels anys 50, però acaba d'eclosionar, diem, el 22, però molta gent encara no sap ben bé quina és la relació entre dades i intel·ligència artificial, perquè aquest, deixem que faci la pregunta a la bèstia, no? Què tenen que veure les dades amb la intel·ligència artificial? Aclareix una mica aquest punt.
No, molt bé, perquè no, jo crec que com ciutadans hem d'anar aprenent què està passant. No? La intel·ligència artificial, per poder donar respostes, s'alimenta de dades i de continguts que estan disponibles. De vegades a sobre la taula, de vegades per sota la taula. Què vol dir? Que l'input, el que fa que aquestes intel·ligències artificials siguin tan potentes, són dades que hem generat els ciutadans i continguts moltes vegades que han generat també els ciutadans. Ho van veure, per exemple, en la vaga de guionistes de Hollywood. No s'ho esperaven i resulta que la intel·ligència artificial s'alimenta de les nostres dades i s'alimenta de creacions que potser també tenen drets als guionistes.
Sí, una de les coses que està... Dic sí perquè potser tornem a aquest tema. Una de les coses que està produint la intel·ligència artificial realment és desigualtats i estàs viatjada, etcètera, no? Però com creus que aquesta idea de les cooperatives de dades poden ajudar a reduir aquestes desigualtats que està provocant la intel·ligència artificial?
El primer, ja et dic, és alinear els interessos. Per exemple, el domini que més hem tocat nosaltres, no? Que és la recerca en salut. Doncs els ciutadans estem interessats en guanyar anys de vida de qualitat, sigui perquè l'aire està més net, sigui perquè tenim més accés a una zona verda, sigui perquè veiem la manera de fer més exercici o tenir més relacions socials, i per contra la recerca està concentrada en la producció de nous medicaments, que sí que ens donen anys de vida, però només quan estem malalts, no abans d'estar malalts. En molts àmbits, l'agenda dels ciutadans i l'agenda de la gent que utilitza les nostres dades no està alineada. Si nosaltres controlem les dades i les donem direcció, podem crear abundància de dades, abundància de matèria prima, per allò que ens interessa de veritat. I aquesta és la funció social que volen fer aquestes cooperatives. És a dir, volen que les dades que produïm s'utilitzin per avançar els nostres interessos, els interessos col·lectius i els interessos individuals de cadascú.
Sí, potser una de les pors que té la ciutadania en general de donar les seves dades és un mal ús d'aquestes dades. Però suposo que dintre d'aquest context de cooperatives de dades estem parlant de dades anònimes, no? Vull dir, tu portaràs les dades però ningú dirà que el Javi Creus afecta la qual cosa.
En la recerca que hem fet per desenvolupar tot aquest moviment hem treballat amb ciutadans oferint-los escenaris. Escolta, Tomàs, si un hospital públic et demana les dades de quan camines per curar l'artrosis, publica els resultats en obert, donaries o no donaries les teves dades? Escolta, Tomàs, si un laboratori farmacèutic demana una mostra al teu cabell per idear un nou xampú i es queda la fórmula, compartiries o no compartiries les teves dades? Els que deien que compartirien les dades, els deien: escolta, si existís un risc de que fossis reidentificat, què faries? I la majoria de la gent ens va dir que les donaria igual. És a dir, que som conscients de que quan dones les dades no hi ha cap sistema que et pugui garantir que siguin absolutament anònimes. Potser pots anonimitzar que tu em dones, però si es creuen amb altres dades, és no fàcil, però possible, que acabin arribant a tu. Si dones una mostra genètica, no només tu, sinó tu, els teus pares, els teus germans i els teus fills també. M'entens? Però la gent està preparada per assumir aquest risc sabent que la governança és en cooperativa. I cooperativa què vol dir? Una persona amb vot. És a dir, que pots fer preguntes, que pots participar en la presa de decisions, que pots definir quin nivell de risc, quin nivell de seguretat vols en cada cas.
Bé, tu vas ser un dels fundadors, el fundador, no ho sé, d'una cooperativa.
No, són molts. Érem 15 i ara som 45.
Bé, doncs 45 socis o fundadors de Saluscop, no? Què és Saluscop? Què pretén? Fins ara no ha arribat fins ara? I per què ens interessa conèixer-la? O no sé si podem afiliar-nos o associar-nos o incorporar-nos.
Molt bé. Saluscop és una iniciativa que vam iniciar l'any 2007 amb altres professionals de molt variats, bàsicament de Catalunya, ara ja tenim socis arreu d'Espanya, que el que preteníem era precisament això, és a dir, que els ciutadans poguessin ajuntar les nostres dades de salut, i per dades de salut em refereixo a la genètica, a la clínica, a les socioeconòmiques, i d'hàbits de vida, d'estil de vida, no? I posar-les a disposició de projectes de recerca que estiguessin alineats amb els nostres interessos en les condicions que nosaltres, ciutadans, imposàvem. Doncs mira, pots utilitzar aquestes dades per fer això, o tens que publicar resultats en obert, o, d'acord? I la vam posar en marxa, vam treballar amb els ciutadans amb aquesta activitat de co-crear les llicències, no? Com si fossin Creative Commons. El que passa és que les dades tenen més dimensió que els continguts. Un contingut el deixes en obert i és per qualsevol. Una dada té direcció, com tu deies, pot ser reidentificada, pot ser creuada, no és ben bé un contingut, no? Vam crear una tecnologia que permet que cadascú tingui un repositori personal, és a dir, nosaltres no concentrem les dades, sinó que si tu, Tomàs, vols fer-te donant de dades, t'obrim un espai personal al qual tu només tens la clau, on guardem les teves dades. I quan tu decideixes compartir-les amb un projecte de recerca que nosaltres hem validat perquè ha integrat aquesta llicència d'ús dintre el seu comitè ètic, les teves dades passen directament pseudonimitzades del teu repositori personal al grup de recerca.
Però la intel·ligència artificial, que abans hem definit ja que es basava en dades, es basa en big data, no? O sigui, en dades a la bèstia. Tu has parlat de 45. Només hi ha mostres de 45 individus?
No. 45 som els membres de la cooperativa.
Vale.
Però qualsevol persona pot ser donant de dades i si no vol ficar-se en el govern de la cooperativa, anar a les assemblees, dir la seva, participar en grups de treball, també pot. En la primera volta que hem fet, tenim 300 donant de dades pilotant l'aplicació, que tot funcioni bé. És un projecte amb IS Global, que és molt coneguda, no? On estem fent recerca de com les característiques ambientals afecten a la nostra capacitat cognitiva. Els dies que hi ha més soroll, el dia que hi ha més contaminació, perdem fins a un 5% de la capacitat de concentració, de la capacitat de comprendre les coses.
Suposem que algú que ens està escoltant ara vol afegir-se, vol conèixer més d'aquest projecte. Hi ha alguna pàgina web on trobem informació?
Pot anar a la web salus.coop, informar-se. Ara l'app estem creant la segona validada, la primera interacció estem creant la segona i de moment no es pot descarregar l'Apple Market o el Google Market, però ja arribarà, trigarem 6-9 mesos en validada la primera volta a tenir la segona versió.
Bé, aquesta és la vostra, però suposo que hi ha més cooperatives. Quina posaries potser com a exemple d'aquí a Espanya o és igual, o del món mundial?
No, a Espanya no hi ha gaires al món, perquè et facis una idea. A l'informe de cooperatives de dades de la ONU, l'únic exemple real que donen és Saluscop, que hem fet aquí a Catalunya. Però sí que hi ha coses, per exemple, a Nova York. Hi ha un grup de 400 conductors de taxi que comparteixen les dades del seu recorregut per organitzar millor la seva feina, per exemple. Hi ha a la Índia i a Kènia moviments d'agricultors que posen en comú les seves dades. Per exemple, a l'Índia, que són petites agricultores, bàsicament dones, que cadascuna no tindria accés a finançament, quan combinen totes les dades i et pots comparar la mitjana, les teves collites, els teus costos, tal i qual, accedeixes a financiació. O a Kènia, també en el sector agricultura, ho fan per tenir un accés, no un a un, sinó en bloc al mercat i tenir una certa capacitat de conversa, diguem-ne, en termes de preu. I aquests són el tipus d'exemples que estan sorgint al món, i altres més petites, recent nascudes, per sectors empresarials, sectors de rehabilitació d'edificis, per exemple, que posen en comú dades de costos i de resultats en eficiència energètica dels edificis per tenir un coneixement col·lectiu més accelerat del que funciona i el que no. Aquests són petits exemples, però encara estem veient si és viable o no és viable sostindre aquesta mena d'organitzacions.
No, sí, la idea la trobo boníssima. Jo diria que aquí, concretament aquí al nostre país, som una mica reticents, o ens agrada molt guardar el que és nostre, no? I a mi m'agradaria que donessis un missatge que la gent s'animi a donar dades, no solament a la teva cooperativa, sinó a més fons on has parlat de, jo què sé, suposo que hi ha organitzacions que demanen les dades per un bé comú, no? Això, doncs m'agradaria, amb la teva veu, del Javi Creus, que ens diguessis, que ens encoratgessis a ser generosos amb les nostres dades.
A veure, jo crec que està en les nostres mans generar abundància, i hem de generar abundància amb allò que ens interessa. Ens interessa renovar els edificis, ens interessa electrificar la mobilitat, ens interessa tenir una visió holística de la salut, no només basada en la malaltia. Jo crec que tots els projectes que demanen dades, que estan alineats amb la nostra agenda com ciutadans, un, i que tenen una institució, que pot ser una cooperativa de dades, però pot ser una fundació o un centre de recerca que et doni prou confiança, home, jo crec que ho hem de fer, perquè de totes maneres, és a dir, la dada té aquesta cosa i és que no es desgasta la dada. Jo te la puc compartir a tu i la puc compartir amb altres coses, no? I el més relevant de tot, quan tota la recerca que hem fet, és que els ciutadans entenem molt bé, i crec que aquesta és una altra condició que hem de posar sempre, i és una mica l'equació de la Wikipedia que ens diu: jo t'explico el que sé perquè li expliquis a tothom. Doncs jo et dono les meves dades, però els resultats, sisplau, compartir-los a l'obert, que serveixin per progrés general.
No, em sembla realment interessant, ja pots comptar amb les meves dades.
Molt bé.
Com creus que aquestes cooperatives de dades poden protegir o ajudar a revitalitzar minories, com són idiomes o cultures minoritàries?
M'he oblidat. Doncs mira, una altra de les aplicacions aquestes emergents és precisament en la preservació de llengües minoritàries. Si els parlants d'una llengua minoritària posen en comú l'ús de la llengua que tenen, governen ells com aquest pool de coneixement és utilitzat pels grans operadors. Ells no tindran la tecnologia per crear sistemes de traducció, però sí que poden posar les condicions a les que ofereixen les seves dades. O sí que poden facilitar que un gran intèrpret, diguem Google Translate o AINA, més a prop del BCT, s'interessi perquè ja la recol·lecció de dades no l'ha de fer.
Una de les pors que la intel·ligència artificial està generant és la pèrdua del treball, perquè sembla ser que destruirà molts postos de treball. Les cooperatives de dades tenen alguna cosa a veure amb això, amb la vida laboral? Poden protegir els treballadors en aquest mercat que cada vegada està més automatitzat o més sota la IA?
Doncs la veritat és que crec que la pregunta és molt rellevant, però no tinc resposta. És a dir, el que sí ens poden ajudar, si la manera de capturar valor que teníem els ciutadans era el treball, sí que podem pensar que una manera, de moment complementària, a capturar valor per als ciutadans és posar les seves dades en joc, no? Tant per l'interès col·lectiu com per l'interès personal. I el treball jo crec que sí que està amenaçat per la intel·ligència artificial, però sobretot per la fusió dels robots i la intel·ligència artificial. És a dir, si t'imagines que un robot és un Tesla que aprèn veient amb potes en lloc de rodes, tenim un competidor en el món del treball molt interessant.
Bé, doncs ja potser per acabar, no sé, el teu desig, com t'agradaria que evolucionés tot això de la intel·ligència artificial i les dades per tenir un sistema realment pues, que complís amb el que la normativa europea, per exemple, està intentant i amb tots els conceptes d'ètica, d'igualtat?
Mira, a mi m'agradaria que el desplegament de la intel·ligència artificial, en lloc de ser centralitzat, fos més aviat com la intel·ligència a les plantes. La intel·ligència que necessitem per resoldre els problemes que tenia el planeta és la intel·ligència per quedar-se al lloc. Per quedar-se al lloc. I les plantes, com no poden moure'ns, han desenvolupat una intel·ligència per quedar-se al lloc. Què vol dir això? Si tu trenques una persona en dos, tens dos, res. Si tu talles una planta en dos, tens dues plantes. Una planta té 15 sensors a cada fulla i a cada arrel. Temperatura, ambient, composició química, tal i qual. Quan tu toques una fulla, la fulla primer reacciona i després informa. En els sistemes centralitzats, primer informes i després reacciones. Em sembla que si poguéssim posar la intel·ligència artificial d'aquesta manera distribuïda, com cada fulla, al servei de cadascú, els nostres propis dispositius, amb la governança personal de les nostres dades, seria un desplegament més inclusiu i més complementari a les capacitats humanes que aquest desplegament potencial que estem veient fins ara, centralitzat i a favor no tant de les competències, de les capacitats augmentades de cadascú de nosaltres, sinó les capacitats augmentades del sistema que centralitza.
Bé, molt bé, Javi, doncs bueno, ens has donat una nova visió d'aquest món de les dades i de la intel·ligència artificial, una visió molt interessant i a part, bueno, jo, a mi francament m'ha agradat. Espero que els que ens estan sentint visitin salus.com, amb dos os, salus.com, i s'assabentin una mica més del projecte. Res més, Javi, gràcies de nou i fins la propera.
Moltes gràcies per aquesta oportunitat, Tomàs. Fins aviat.
Sí, i no voldria acomiadar el programa sense fer un repàs dels punts claus que he anat anotant sobre el que ha dit el Javi Creus. Primer ens ha definit què eren les cooperatives de dades, ens ha ofert o ens ha explicat que ofereixen una alternativa al model actual de grans corporacions i que la cooperativa de dades evita l'explotació comercial de la informació personal, punt important. Ens ha posat exemples com Salus.com, que faciliten el compartir dades en projectes de recerca sota condicions de privacitat i transparència. També ens ha aclarit que les cooperatives de dades permeten als ciutadans mantenir el control sobre l'ús de la seva informació a l'hora que contribueixen a un bé comú. Parlant d'intel·ligència artificial, ens ha comentat que la IA depèn de les dades per aprendre i que una gestió col·lectiva assegura un ús molt més ètic i orientat a objectius socials. Torno a dir que és un punt significatiu. També ha comentat que és important tenir un model d'intel·ligència artificial descentralitzat, la qual cosa possibilita que cada persona governi les seves dades des dels seus propis dispositius. I potser, per concloure, ens ha comentat que aquesta visió descentralitzada permet una intel·ligència artificial més distribuïda i més respectuosa amb els interessos de la ciutadania, fomentant la col·laboració i l'empoderament social. Bé, doncs res més, això ha estat tot per avui. Us esperem, com sempre, la propera setmana a El Món és Digital.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
L'espai del món és digital, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio que també emetem aquesta temporada en el Via Directa, un programa que s'ha incorporat aquest 2025. Els dilluns parlem del món digital a través de l'emissora municipal.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Del 8 al 9 de març, Sant Andreu la Barca viurà una nova edició del Descens Internacional, enguany la 31a edició. Ens acompanya Alex Olego, president del Motoclub Sant Andreu, que és l'entitat organitzadora d'aquest esdeveniment esportiu. Bon dia, Alex.
Hola, bon dia.
Bé, 31 anys del Descens Internacional de Sant Andreu de la Barca. No sé si després d'haver celebrat els 30 anys l'any 2024, ara teniu menys pressió de dir: ei, hem arribat als 30 anys, ho hem celebrat i ara doncs a gaudir una mica.
Sí, una miqueta ho gaudir, després de tants anys, pues, és difícil tot això, no? Però bueno, seguim com cada any, sembla més relaxats aquest any i bueno, esperant el cap de setmana del 8 i el 9 per la competició. En un principi està tot ja tot perfecte i bueno, ara esperar les dues últimes setmanes, que és quan hi ha més feina. Bueno, ara tenim que anar a la muntanya a acabar de netejar, perquè cauen molts pins a la muntanya i es té de netejar una miqueta. I bueno, i anar preparant les últimes coses, els últims detalls, i ja les dues setmanes finals pues apretar fort perquè tinguem tot llest pel cap de setmana.
De fet, l'engranatge ja ha començat aquesta mateixa setmana amb el període d'inscripcions, per tant inscripcions obertes per participar d'aquesta edició.
Sí, ja el dilluns al migdia ja es van obrir inscripcions i bueno, pues ara ja fins al dimarts abans de la cursa pues estan obertes les inscripcions i bueno, esperem que tinguem un número elevat de corredors i a veure com respira el descens aquest any un altre cop, no? Perquè cada any esperes a veure com està, no?
Què valores dels 30 anys? Després de la celebració l'any passat dels 30 anys de l'esdeveniment que es va muntar al voltant de la celebració d'aquestes 3 dècades del descens a Sant Andreu la Barca, i també va ser un bon moment per recuperar història, no? per buscar els orígens. Ara, gairebé un any després, quins records tens d'aquella celebració dels 30 anys? Quina valoració en fas?
Bueno, als 30 anys pues, la valoració va ser molt positiva. Va haver-hi el dissabte una miqueta amb la pluja. Bueno, una miqueta de pluja, anem a tindre molta pluja i...
Ja us agrada, no, a vosaltres, que hi hagi un canvi de temps o no?
És molt dur, eh? Jo tinc records meus de tots els que estàvem allà, voluntaris, controls, plovent, començava a fer fred i... És molt dur, eh? És el 30 aniversari, però va ser molt dur el dissabte, perquè al final estàs... Tots tenen que seguir treballant i fent la seva feina, perquè si no, no funciona la cursa. Els corredors són els que disfrutaven més, eh? Perquè realment vas tapat, baixes, sí que et mulles, però vas calent i, bueno, quan arribes al cotxe et canvies i com nou, no? Però els que eren tema voluntaris, tots els voluntaris que ens ajuden al descens de Sant Andreu, des dels controls fins que els que estan al bar, tots pateixen, fa molt de fred, no? Ja estàs acostumat, eh? Jo normalment preparo quan plou, tinc dos o tres mudes, les deixo al cotxe i quan començo a agafar fred, si puc, baixo cap a baix i en canvio. Aquest any va haver un problema que es va trencar un peralte i no vaig ni poder parar i vaig estar tot el dia amb la mateixa roba i vaig acabar xop. Però bueno, el record era el dissabte molt dur, però molt emotiu, perquè després de 30 anys encara estava allà fent el descens amb la gent de sempre, amb la gent nova, amb tots els que ens han ajudat durant tots els anys, els records del meu tiet Santi i tots aquests, pues, una cosa molt maca.
Fins i tot es va fer doncs, l'homenatge final, no? Els impulsors del descens de Sant Andreu de la Barca. També es va fer reconeixement en l'acte del lliurament dels premis, on també va assistir el president de la Federació Catalana de Ciclisme, que també va donar un dels premis.
Sí, a veure, sense ells no existeix el descens, eh? Que fan molta, molta feina i bueno, i esperem que segueixin molts anys més, no? Perquè també, com diem, 30 anys són molts, molts anys, eh? I bueno, també faltava el Santi, que no va estar, però són coses que, mira, la vida, com diem.
També veient ara imatges, no, de l'any passat, aquesta samarreta especial, no, que dels 30 anys, no, que lluïen també els corredors de casa, no?
Sí, és una miqueta, aquella samarreta era una miqueta record d'aquells anys i bueno, al final bueno, va ser un cap de setmana molt maco i bueno, esperem que aquest any segueixi igual o millor.
Cada any ho diem, només hi ha un corredor que ha participat en totes les edicions, que és l'Ivan Aulego, i la pregunta de cada any és: tornarem a veure Ivan Aulego al circuit aquest any?
Sí, no.
Confirmat, no?
Sí,
aquest any no hi ha excusa, sabem que sempre...
Jo porto unes setmanes que està entrenant molt amagades, crec, molt. El veus que està entrenant molt de física, a veure, té ganes, com sempre. A veure, l'edat es nota, que cada vegada costa més, Els joves corren més, estan més forts i... Però bueno, ell corre a divertir-se i mentre faci la seva baixada s'ho passi bé, genial. Si està davant, si fa entre els 10 primers, que és molt difícil, pues, més content.
Bueno, fa pocs anys va guanyar el descens.
Sí, va ser la sorpresa. No, jo crec que no ho esperava ningú i bueno... Jo crec que ja és difícil, però bueno, mai se sap.
Per tant, Ivan Aulego confirmat, participarà a la 31a edició del descens de Sant Andreu de la Barca. És la llegenda de Sant Andreu de la Barca, que durant molts anys va estar a l'elit d'aquest esport i que avui en dia encara continua participant a Sant Andreu de la Barca i sobretot donant lliçons als joves riders, no? que també segueixen els seus consells, no?
Sí, bueno,
des de la vostra pedrera que teniu al motoclub.
Al final sí, tenim una pedrera que pensem que som una escola de BMX, que no és descens. Però bueno, creiem que és molt important això i aquell, el BMX que estem fent nosaltres, pues, en un futur, pues, alguns segueixen amb el BMX i ho fan molt bé i després altres segueixen el descens. Però bueno, és on s'aprèn molt, sobretot la tècnica dels salts i tot això. I bueno, i així es nota que Sant Andreu, pues, hem tingut com 10 corredors que han anat amb la selecció espanyola de descens amb els mundials. Això s'esté, pocs pobles poden dir amb el descens que tenen tanta gent que han anat amb una selecció espanyola, no? Que han corregut Copa del Món i coses així, i pues, tenim que estar contents. Sembla que no fem quasi res, però surten, van sortint cada any, van sortint i venen xavals que jo espero que estiguin davant.
Clar, tenim els germans González, tenim els germans Jorba, tenim els Barrachina, tenim el Pasqual Canals, confirmats,
sí,
aquests també?
Sí, aquests, l'Aina encara no ho sé, de la trucada aquesta setmana sí també, però en principi tots corren. L'Adrián, bueno, el Pasqual, el Barrachina, bueno, tots, no em vull deixar ningú, però tots els que estaven l'any passat correran. I corredors joves que correran per primer cop al descens de Sant Andreu també.
Tenim confirmat també l'Ibai Zúñiga, que va ser l'esportista, el millor esportista de la temporada passada,
sí, també,
del motoclub, no?
També
va ser sorpresa el fet de que l'Ibai Zúñiga guanyés el premi?
Home, sorpresa, a veure, nosaltres el anem ficar perquè és un noi que porta molts anys corrent i, bueno, i això al final és també... No sempre és buscar el que tingui més títols i tot això, també l'esport és una persona que ho practiqui, que li agradi, que a més participi en moltes coses del poble i això sí és molt important.
De les joves promeses de Sant Andreu de la Barca, de què hauríem d'estar atents, Àlex?
A veure,
sé
difícil.
Que són molts i a vegades dir noms i us en deixaré algun, però veure, algun que diguis, ostres, aquest
tenim
té
fusta. L'Ulisses que està molt apretant molt fort. Aquest any corre també el Julián García amb infantils per primer cop a Sant Andreu. Bueno, també tenim que veure una miqueta, jo sempre dic que Sant Andreu és on es veu, on està la gent, encara que no sigui el circuit més difícil, el més espectacular i això, és un circuit que aquí veiem realment com han entrenat aquesta pretemporada la gent i com estan, i ho veurem qui està davant, darrere, qui està entrenant molt o poc, veure'n tot una miqueta, veure'n com està el descens aquest any.
L'any passat vam fer algunes modificacions del circuit,
sí.
Aquest any serà similar al que vam veure l'any passat?
Molt semblant, potser canviem poc, uns metres, però en un principi seria el mateix. Bueno, seria diferent perquè l'any passat, com va ploure tant el dissabte, era molt difícil el circuit i... Bueno, ara, aquests dies hem provat en sec i és molt diferent, es baixa més ràpid, és difícil, és dur i, bueno, a veure, potser fem petites cosetes, però poc.
L'any passat va ser el corredor anglès resident a França, el Jack Pierce qui va guanyar amb un temps de 1 minut 54 segons 79 centèsimes, i el segon va ser doncs, un de casa, el Ferran Jorba.
Sí, sí, el va convidar ell i el va convèncer ell perquè vingués a córrer a Sant Andreu i diu, mira, una vegada que convido aquest i en guanya. I a ell li hauria agradat també guanyar, perquè al final agrada guanyar Sant Andreu, eh? I és com una cosa, és una carrera important i t'agrada estar amb el palmarès de la cursa.
A la categoria femenina va ser l'escocesa Ella Connolly, la guanyadora de l'edició de l'any passat, amb Lisa Bauman, que va ser segona, i la Gloria Scarsi, que va ser la tercera classificada. Per tant, vam tenir bon nivell també en categoria femenina.
En categoria femenina era un nivell molt fort i molt maco, eh? Que tenim... La Connolly no es dedica tant al descens, però tenim la suïssa, que bueno, és una corredora que aquest any ha arribat a fer d'algun pòdium a Copa del Món també.
L'any passat gairebé 300 participants. Aquest any la xifra ha de rondar,
és com tot,
no sabem fins l'últim moment, mai, no?
És molt difícil, la teoria és que se'n vagi cap a aquests números, 250, una cosa així, però mai ho sabrem, això no se sap, tot compta avui en dia, eh?
Si parlem del circuit, podem dir que és un circuit tècnic, dur, físic...
Bueno, no és el circuit... A veure, al final tens la muntanya que tens, no? Però jo crec que és un circuit molt ben treballat amb el que tenim aquí a Sant Andreu. Sempre hi ha descensos millors aquí a Sant Andreu, a la muntanya, però al final el descens també és important que el portem al públic. Si no tinguéssim el descens com el tenim a la zona d'arribada i això... El públic no el tindrien molt millor, saps el que et vull dir? Que a vegades tu tens de fer un circuit perquè porti el públic, ¿vale? I el circuit igualment. No és el més difícil, però si vols fer un bon temps tens de baixar molt, molt ràpid.
És un circuit que, evidentment, el públic pot estar pràcticament en tot el circuit, uh-huh. Però la part més espectacular, segurament que ara em diràs, no, hi ha altres parts que també no són tant com l'arribada, però també val la pena veure-ho. Però aquesta part final, aquesta arribada, amb Sant Andreu Barca al fons, amb els salts que fan els corredors ja més experimentats, espectaculars que fan a l'arribada, vull dir, això és propi de Sant Andreu de la Barca.
Sí, és una arribada molt maca, és espectacular, que és el que agrada a la gent a vegades. Quan vols veure coses com a nivell tècnic d'una persona, no és tot allà al final, no. Veus què fi que és, però ja no hi ha les diferències grans de temps. Les diferències grans de temps estan a dalt, els contrapeltes de dalt, hi ha altres zones. Jo aconsello a tothom, eh? Tenim el circuit amb altaveus per tot arreu, o sigui, que segueixes la carrera amb els altaveus, pots seguir-la també streaming, la segona màniga, tens els temps online, pots anar pujant, i jo aconsello pujar a la sortida i anar baixant a poc a poc, anar veient almenys la primera màniga, i potser la segona màniga fes un bon bocata de botifarra, una cerveseta o el que sigui, i després veure la final a baix utilitzant la pantalla que tenim, i bueno, i donar més caliu allà tot el públic junt amb l'arribada dels últims corredors.
I escoltar els comentaris de l'speaker, del Jordi Jorba, eh?
El Jordi Jorba,
és ja, sí, un clàssic darrerament, eh?
Sí, sí, el Jordi estarà allà com sempre.
Jack Pierce, el guanyador de l'anterior edició, confirmat per aquesta?
Ja està confirmat, com tot, el descens, lesions i aquestes coses sempre poden passar, però en principi el cap de setmana del descens el tindrem aquí.
Alguna petició especial d'algun corredor o corredora que vulgueu que sí o sí vingui?
Estem preguntant, ajudant. Cada vegada és com tot, és més professional tot, és més difícil portar els corredors bons, perquè els corredors bons ja tenen el seu calendari, la seva preparació, i és cada vegada més difícil. Però bueno, provant està, i encara queden 3 setmanes que es pot veure si aconseguim algun corredor top també.
Doncs nosaltres anirem explicant totes les novetats de la 31a edició del descens internacional de Sant Andreu de la Barca, amb aquestes novetats doncs, que ens ha explicat avui l'Àlex Oulego, on s'espera la presència d'un bon nombrós nombre de riders, tant en categoria masculina com en categoria femenina, una categoria femenina que l'any passat vam tenir un gran, gran, gran nivell, que esperem tornar a repetir aquest any, i en categoria masculina doncs figures internacionals i com no els de casa, que potser aquí, diem sí, són de casa, però és que fora són molt valorats els de casa, eh? Pasqual Canals, el Líban Olego, el Jorba, els Barrachines, González, etcètera, etcètera, eh?
Sí, a veure, al final és casa, sembla que una vegada un corredor...
Els de fora no, tenen por a venir aquí, no?
No l'he hecho, no hecho bien porque son los de San Andreu los que corren aquí y ya, pero a les carreres de fora també estan davant d'aquesta gent, no? Que són corredors que són top, que tenim a nivell nacional, a nivell català, estan davant tots, vale? I això és... Bueno, tenim que estar contents. Tenim la carrera, tenim els de la casa, però que també estan a nivell nacional, estan a davant tots.
Què esperes d'aquest any? Última pregunta que et faig a l'entrevista. Què esperes d'aquesta 31a edició?
Bueno, esperem que sigui una cursa més... que surti molt bé tot i, bueno, que sigui espectacular i que el públic s'ho passi fet genial.
El cartell ja està disponible, eh? Ja el diumenge al vespre ja veu penjar, sí, a través del compte d'Instagram del Motoclub en primícia, aquest cartell de Maxis, Gran Premio, 31a edició Sant Andreu de la Barca, dies 8 i 9 de març. I a més ja afegiu allò de des de 1994, que això ja dona solera al,
sí, sí,
l'esdeveniment ja, esportiu, eh?
Ja marca que ens estem fent grans tots.
També.
El Motoclub té molta tirada, perquè té des del 77 que existim i, bueno, que, bueno, jo sempre dic que som motoclub, però estem al món de la bicicleta. Les motos es van quedar una miqueta enrere amb el temps.
Fet curiós, com també un altre fet curiós, i és que Sant Andreu Barca durant tants anys segueixi i segueixi creant, doncs, nous esportistes importants del descens i també del BMX, eh?
Sí,
I que hi hagin aquestes famílies també, no?
Sí, això és el
que busquem. De la casa, eh?
Lo que tenim ganes és que segueixi això, no? I que surtin molts corredors i com... Lo important és això, és que s'ho passin bé i disfrutin del descens.
Doncs Àlex Olvego, president del Motoclub Sant Andreu, gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi molt bé el descens i, evidentment, anirem parlant, d'aquí fins que s'acosti a la data i, com sempre, els dies 8 i 9, doncs, Ràdio Sant Andreu, com sempre, hi serà ja per fer els diferents reportatges.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
La festa dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta serà el 27 de setembre. Aquest 2025, els gegants de Sant Andreu de la Barca estan de celebració perquè fan ni més ni menys que 3 dècades de vida. Per celebrar-ho com es mereix, l'agrupació cultural Aigüestoses ja està a mans de la feina per preparar tots els actes de celebració. En una entrevista a Ràdio Sant Andreu, Oriol Pedrol, geganter i membre de la Junta, ens donava aquesta data de celebració.
Com ho estem preparant? La veritat és que ho estem preparant amb moltes ganes. Portem ja un temps donant-li voltes que com ho podíem fer. Tenint en compte els esforços que podem fer a nivell econòmics i sobretot a nivell de socis i de mans, ja que és a dia d'avui la nostra principal mancança, les mans, però ho estem preparant amb tots els recursos que podem i li estem posant moltes ganes. Podem donar una exclusiva i és que, bueno, entre un d'aquests actes no podem ben bé dir quin és l'acte perquè no està tancat, però podem donar una data que la podeu apuntar tothom al calendari, 27 de setembre, és la data a remarcar del 30è, ja que hem decidit que sigui un acte fora de la nostra trobada tradicional del novembre.
I per tant, doncs aquí haurem d'estar molt atents a sobre què fareu, no? Com ho celebrareu, però ja queda dita aquesta data, 27 de setembre, podríem dir que serà la celebració.
Ho serà.
Per celebrar els 30 anys de l'Andreu i la Quimeta també preparen la tradicional trobada de cara a la festa major d'hivern al novembre amb colles convidades emblemàtiques com els Gegants Déus de l'Hospitalet del Llobregat o els Gegants de Collbató, d'entre d'altres. És Dani Perea, cap de colla de l'agrupació cultural Aigüestoses.
Et destacaria que anirem a Andorra, aquest any tenim previst anar a Andorra, tenim previst anar a l'Hospitalet amb els Gegants Déus, que us recomano que quan vinguin al desembre, bueno, el 30 de novembre, aquest any és el 30, cau precisament en Sant Andreu, el dia de la trobada, que vingueu perquè són uns gegants espectaculars, els Gegants Déus de l'Hospitalet. Estem acabant de tancar alguna altra trobada, anirem a Collbató.
Amb tot, des de l'agrupació fan una crida sumant nous membres a la colla perquè els manquen mans i és una activitat familiar on tothom té cabuda.
Som una família, ens trobem, bueno, passes moltes hores amb aquesta gent, acabes fent molts vincles i sobretot doncs, per establir relacions d'amistat doncs, és molt bé, sobretot per les famílies amb canalla. Anima que la gent s'apunti, sobretot, i ja no només a veure com ballen els gegants, a que es posin sota d'un gegant i que experimentin la sensació aquesta que parlaven de veure a un nen emocionat quan li parla el gegant.
I qui no s'hi vegui en cor, sempre li quedarà poder-se posar a fer músic, que també pot ser graier, pot ser tabaler, que és una altra... o simplement col·laborar i participar d'acompanyar la colla, formar part i germanar amb tots nosaltres. Ja fa anys que Miquel va crear la Bruixilda, tenim l'Ènia de cara als petits, farà ja 5 anys que vam inaugurar una nova Bruixilda i vam adaptar el cagacalces a una mida de nanos i nanes més joves amb una edat més gran que ja no començaven a portar els gegants però no podien portar per mida els gegantons, de manera que tenim coberta tota la gamma d'edats que tothom pot ser portador, anar aprenent i anar fent passos. Hi ha gent a la colla que ha portat l'ètnia i a dia d'avui està portant l'Andreu o la Quimeta. I això és molt maco.
27 de setembre, doncs, serà una data clau per a la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, els dos santandreuencs més els de la ciutat i que per molts anys així sigui.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Recta final de les obres dels pisos de l'Imsol, situats al carrer Josep Pla. L'alcalde de Sant Andreu Barca, Marc Giribet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón, també altres regidors del consistori, a més del director gerent de l'Imsol, Amadeu Iglesias, han visitat les obres. Es tracta de 36 pisos de lloguer assequible de nova construcció. L'alcalde Marc Giribet ha qualificat els habitatges d'habitatges del segle XXI.
No estem a la recta final ja d'aquests pisos que tenim aquí al carrer Josep Pla. Tenim previsió que durant el maig ja es puguin entregar als veïns i veïnes que han estat beneficiaris d'un sorteig públic. Com hem explicat sempre, l'Ajuntament té una prioritat, que és l'habitatge, és poder donar resposta a aquesta necessitat que cada dia ens transmet la ciutadania. Aquests 36 pisos ja se sumen en total a una mobilització de gairebé 60 que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en aquests primers 18 mesos ha posat a disposició de la ciutadania i seguim treballant per ampliar doncs, aquest parc amb 100 nous habitatges que estan en mans de la Sareb i que demanem, sisplau, que mobilitzin aquests terrenys per poder construir més habitatge públic de lloguer assequible i precisament és el que volem, és oferir a la ciutadania aquesta necessitat que té, que requereix, que s'explica, que és una de les primeres problemàtiques que es diuen en els diferents indicadors quan es consulta la ciutadania i que, per tant, des de l'Ajuntament estem treballant intensament perquè es pugui mobilitzar aquest terreny i es pugui construir nous habitatges a Sant Andreu de la Barca.
L'alcalde ha pogut visitar també els pisos mostra d'aquests habitatges. Com ho valora, tenint en compte la ubicació i també les característiques que s'han tingut en compte a l'hora de construir aquests habitatges?
És un bloc de pisos del segle XXI, total, és avantguarda. En el seu interior, els veïns i veïnes que puguin gaudir-lo veuran espais que són totalment diàfans, on el passadís típic es reconverteix en estances i, per tant, podem tenir visual gairebé de mig pis quan estem en el seu interior. I, a més, són pisos que estan ja construïts i dissenyats per tenir una eficiència energètica important. Per tant, són pisos que requeriran de poc manteniment, que tindran una eficiència i, per tant, poca petjada. I aquest també és un dels objectius quan es construeix habitatge, aquesta consciència de que cal que la implicació sobre el planeta sigui la menys possible i aquesta edificació ho compleix plenament.
Per la seva banda, Josep Maria Borrell, coordinador tècnic de l'Imsol, ha comentat les característiques dels habitatges i també del projecte, que es va iniciar l'any 2006.
projecte?
Sí, és un projecte que es va gestar abans de la crisi, és un projecte en un sòl que és de l'IMSOL, que es va adquirir convenient amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que s'inicia abans de la crisi amb criteris d'abans de la crisi, que degut a això es va quedar aturat en un cert temps i que aprofitant aquest període de reflexió que ens va, diguem, va succeir durant la crisi, hi ha una profunda reflexió sobre quin és el model d'habitatge que s'ha de desenvolupar, que és aquell que, diguem, uns usuaris i usuàries són els que l'habiten, però tota la societat és beneficiada. Per tant, criteris com d'interès general. Aleshores, són habitatges on la superfície està molt optimitzada perquè els costos, diguem, siguin assequibles. Són habitatges entre 40 i 60 metres quadrats, de cost entre 340 i 480 més les despeses. Per tant, amb mòduls ajustats, però amb moltes prestacions a nivell de confort i qualitat espaial. Com veieu, plens de finestres amb diverses façanes cada un dels habitatges.
L'alcalde ha comentat que és un edifici del segle XXI, sí. A la presentació s'ha parlat de diferents conceptes. Un és l'adaptació d'aquests habitatges als seus interiors per diferents usos i també aquesta adaptació de tot aquest edifici.
Sí, hi ha temes molt interessants com que totes les estances tenen la mateixa dimensió. Són pisos que nosaltres els direm que no tenen jerarquia, és a dir, en el pis tradicional aquí en aquest país sempre hi ha una habitació petita, una habitació mitjana i una habitació gran. Si eres el tercer fill o el segon fill, anaves a parar a l'habitació més petita. Aquí la neutralitat és un valor, i això també és un valor per l'adaptabilitat i la flexibilitat que ens donen aquests espais. És a dir, quan totes les estances tenen més de 10 metres quadrats, vol dir que s'hi poden desenvolupar més activitats. Això passa no només a cada estança, que totes són flexibles, sinó que també en la pròpia entitat del pis també és flexible en ella mateixa, perquè aquest edifici ha d'estar construït almenys 150 anys. Sabem qui som i com vivim avui, però no tenim ni idea de què passarà d'aquí 20 anys, menys d'aquí 100. Per tant, tota aquesta adaptabilitat la preveu aquest edifici. Pot ser qualsevol cosa, és a dir, de fet, quan jo us explicava que és una infraestructura social permanent, és precisament això. Juguem amb la honestedat, és a dir, la façana d'aquest edifici és la pròpia estructura de l'edifici. Res a ensenyar, res a amagar. El formigó és un material noble, és un material petri, és un material d'alta resistència i de baix manteniment que ens ajuda molt, és a dir, combinat amb materials també nobles com la fusta, que ens ajuden a domesticar els espais, ens sembla que és un edifici que acabarà sent molt ben entès i que generarà identitat en els futurs usuaris i usuàries. Hi ha altres valors, com per exemple l'aparcament que també té aquest edifici, que és ventilat i il·luminat naturalment, també ens permet que no hi hagi màquines, per tant no hi ha despeses, i també ens permet que avui en dia tenim cotxes i volem la màxima comoditat, però el dia que els cotxes vagin sols i aparquin, diguem, sols en un lloc menys necessitat, a lo millor aquests soterranis ventilats i il·luminats naturalment podran tenir altres usos com biblioteques o guarderies. Llavors també és una part d'aquesta voluntat de permanència i d'adaptabilitat dels espais que construïm i promovem.
Recte final, com dèiem, de les obres dels pisos de l'IMSOL situats al carrer Josep Pla de Sant Andreu de la Barca, Cruïlla, amb el carrer Sant Llop. Són 36 pisos de lloguer assequible de nova construcció i que pràcticament la construcció està ja enllestida.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I ara a continuació en el Via Directa, l'espai de la Xova en sèrie amb els companys de la xarxa ràdio. Avui parlen d'estrenes de televisió del mes de febrer.
A 1 a 1, un dia més.
Ciao,
comencem una nova entrega de l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Ua Ulla i de Ràdio. Ivan Usson, Sergi Guiu, bon dia.
Bon dia.
A la Míriam no li passava ni una, eh? Per tant,
no
tampoc te les passaré a tu.
Vinga, va.
Fa molta gràcia que no us equivoqueu amb l'entradeta.
És que està tot tan igual.
Claro.
Tenim actualitat avui?
Sí, que tenim actualitat.
Home, la teva m'interessa molt.
Sí. A més, sobre el meu tema preferit, que és Dexter.
Home. Ah, molt bé.
Tenim nou fitxatge per Dexter Resurrection. Bueno, primer tenim dos...
Leo Messi.
Bueno, imagina. No, tenim dos retorns, que un és el de Jack Alcott, el que feia de Harrison a New Blood, molt malament. A la meva opinió, eh?
Harrison no recordo qui era.
Len.
Ah, vale.
És que tampoc hi havia tants personatges, eh? Però bueno...
Els noms només que has dit dos noms de Dexter i et diria Dexter.
I James Remar, que era el Harry original, aquell que veia en plan fantasma tota l'estona a Dexter.
El pare?
Sí.
Vale.
I el fitxatge nou és Peter Dinklage, que crec que es diu així, que és...
Home,
el de Joc de Trons.
Aquest, veus, un famós.
Llavors, què penseu? Què? Qui serà l'assassí? Uma Thurman o Peter Dinklage?
Jo no en tinc ni idea.
Tu saps qui és Peter Dinklage? De Joc de Trons, el baixet.
Joc de Trons.
Bueno, segur que li fiques cara.
Sí, segur, bé. Seguríssim.
Poden ser els dos perfectament.
No, és que si són fitxatges nous és que serà un dels dos.
I no poden ser els dos?
Ah, bueno, no ho sé. Potser preparen un gir en on mira, en aquest cas els fitxatges anunciats no són cap ni el dolent ni el bo, però vamos.
Sí, fan pinta de ser un dels dos.
És que sempre ha estat així.
Molt bé. Què més? Tenim més actualitat?
No sé. Tu tens
no,
més,
no, he acabat el Juego de Calamar.
Molt bé. Valoració.
Quina temporada? És que jo
la segona.
Dos.
La tercera, que és aquest 2025, l'última.
A l'estiu.
Bueno, l'última. L'última sí, per acabar-ho.
L'última, al tanto, per acabar el Joc del Calamar, Corea. Perquè es preveu que Netflix faci spin-offs en diferents països, perquè a la sèrie del Juego del Calamar es va dir que, bueno, pues era com una mena de conspiració on a cada país o a cada continent hi havia uns jocs d'aquestos que es celebraven.
Al final molts tiros i molta sang i queda obert.
En la meva opinió es van fer la de la Casa de Papel, comprar una sèrie que és externa de Netflix, llavors ficar-li moltíssims diners a la producció, intentar replicar la fórmula, però a meitat de temporada fer un gir i això es converteix en un drama bèl·lic.
Molt divertit perquè arriba un moment que hi ha molts tiros i moltes pistoles.
És un drama bèl·lic.
I tots saben fer servir les pistoles.
Oh, no, yeah. A més això yeah. És una altra.
Molt bé, molt bé. Com
a mínim, en aquest cas sí que són realistes i els carregadors tenen final i han de buscar uns altres, no com a la Casa de Papel.
Això és veritat, és veritat. Sense deixar massa spoiler, ja ho hem comentat la setmana passada amb l'Ivan, repetitiu a nivell joc, molt repetitiu, i al final, doncs, bueno.
Però és que tampoc té molt més per on tirar aquesta sèrie.
Sí, una temporada.
Bueno, però és que seran 6 capítols, vull dir que tampoc.
Molt bé, doncs jo he començat a mirar Vinagre de Manzana.
Ah, molt bé, que vam parlar. Sí. Què tal?
La primera mitja hora,
vale, a veure.
Jo no l'entenc, i pots, o sigui, a mi no em va agradar per com abordava un tema com aquest amb la frivolitat amb què ho feia. Sí que és veritat que després de la mitja hora ja comença a veure que les coses encaixen, que els personatges potser no són tan... no estan tan mal perfilats, i el segon capítol ja està una mica millor. M'he quedat aquí, només n'he vist dos.
No la deixaràs?
No la deixaré, però perquè jo les acabo totes.
Per això t'anava a dir.
Sí.
Hem de passar a superar aquesta barra.
A veure, pensa que té 6 o 8 capítols.
Ja, però...
Però 8 capítols es pot mirar.
Però 8 capítols són 8 hores, eh?
Depèn de la sèrie. Bueno, 8 capítols de The Office són 4 hores.
Sí, vinga. Però dale.
8 hores, però... que en el meu cas això es divideix en un mes, més o menys.
Claro.
Sí, clar.
T'entenc tant. Tantíssim. 8 hores de la teva vida. Un mes de la teva vida. Doncs, per molt que siguin només 8 capítols, ho hem de
separar. Suposo que en funció també de com... És a dir, de com t'entre de primeres la sèrie. Jo no dic que sigui dolenta, eh? Però sí que és veritat que la primera mitja hora... Personalment jo no la vaig entendre de com un tema greu com és el que aborden.
Càncer.
Sí, és una noia que fingeix, bueno, spoiler, que fingeix que té càncer. Uh-huh. T'hi posen música, cançons així com molt de pop, després barregen molts personatges, ara avancen, ara van cap endarrere, no sé. Però bueno, ja...
Em sona estrany que la primera mitja hora d'una sèrie, a més la primera mitja hora, sigui dolenta. Perquè no, però, és, com no, una, és com una barrera moral de la qual...
La Judit no ha fet servir la paraula dolenta, eh? Ha dit estranya.
Sí, bueno, que a mi no em quadre. No ho sé. Potser estava jo que estava, no estava molt concentrada.
No, 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 però bueno, em sembla curiós perquè normalment la primera mitja hora d'una sèrie és la barrera moral que molta gent no supera perquè no li agrada el contingut i diré, pues, yeah, pues adiós, perquè he de començar a mirar una sèrie nova, saps? I porto mitja hora i no m'agrada.
Ja, yeah, no sé. Bueno, jo em quedaré i la miraré fins
ara. Bueno, ja ens aniràs dient, potser millor molt.
Va, molt bé. Avui toca parlar d'estrenes. La primera... que jo no sé per què s'estrena, sincerament, és Física o Química, la nueva generació. Superem-ho, sisplau, l'escoltem, va.
El Zurdalán es un colegio que tiene ya más de 20 años de historia. Aquí lo que más ha cambiado son los alumnos. Esta generación es complicada. Hacen todo lo que no hay que hacer.
Bueno, com les altres, no? Vull dir...
Sí, al final...
La setmana passada l'Ivan la va incloure com una de les grans estrenes del 2025.
Aquest, bueno, clar...
Una de les que nosaltres consideram que podia ser esperades, sí, per algú al públic.
Sí. Jo no sé si passarà també com Los Hombres de Paco, eh?
Fa pinta de que sí.
Com el retorn.
Exacte, sí, sí. Que no tindrà l'acollida que possiblement es mereixeria o no. No ho sé.
El problema d'aquesta sèrie, o no, és que, clar, és una nova versió d'una sèrie antiga, però no per la gent que abans mirava Física o Química, sinó per encandilar una nova generació d'espectadors a Física o Química.
Ja.
Llavors, clar, li podem dir Física o Química o li podem dir de qualsevol altra manera, perquè si la sèrie no estigués al Zurbayán aquest i una de les professores es diu així o no?
Zurbarán.
I si una de les professores no sigués Anna Milán, que és l'únic retorn diguéssim, de la sèrie original, sí. Sí, bueno, de fet, l'únic que he vist d'Anna Milán és un tràiler on li fot la bronca amb algú i acaba amb un Estamos, com feia la sèrie original.
Ah, molt bé. Doncs el Zurbarán torna a obrir les portes 14 anys després amb una nova fornada d'estudiants disposada a conquistar el públic juvenil. El nou curs arranca marcat per la pèrdua d'un alumne, que això també és una mica Élite, al principi. Bueno, no és una alumna, però...
Però imaginem que aquesta senyora no la mataran.
Bueno, pèrdua no sé si és mort o que s'ha desaparegut.
No, pèrdua jo entenc que és mort, però pot haver morit.
Morir.
Millor dit, de qualsevol altra forma. Exacte. O sigui, a Élite ja et deixen clar que
ha estat assassinat.
Aquí no sabem si és assassinat o que ha mort, pel que sigui.
Vale. Crearan un grup de suport pels estudiants.
Ojo el fentanilo, que pot ser una trama amb aquesta nova temporada.
Sí?
Bueno, està de moda, diguéssim.
Ah. El fentanilo?
Entre els joves, home. És un gran drama, el fentanilo entre la joventut. Especialment a altres països on no està tan controlat el tema de la producció de drogues.
Sí. Bueno,
perquè el fentanil, què és?
Una droga, un opioide.
Sí, però és una droga molt potent i molt dolenta que et pot fregir, no, es fica en comprimits. I normalment es posa per adulterar aquest comprimit i no posar tant de la substància bona, m'entens?
Molt bé, Ivan.
És que estic a tope perquè no estic veient de pit.
Bueno, també hi ha molts llibres sobre això, sobre l'epidèmia que hi ha hagut als Estats Units.
Vale.
Més enllà, suposo que haurem superat ja lo de que professors es liïn amb alumnes...
No.
Que això... Ah, no, això es mantindrà?
Bueno, que no, a veure, és un tema espinós.
Se mantengui l'expressió.
Vigila, Sergi.
No, era un... Canvio l'expressió. Era un dels trets característics de Física o Química.
Anaves a dir, era un dels al·licients?
Era una de les gràcies que tenia la sèrie.
Ja, però...
Mira, ho he acabat dient, però...
Però no...
Ho podríem superar, no? Vull dir...
Més... Estava en una altra època. Jo
crec que ara... Com per exemple ha passat a Élite, es tractarà molt més la diversitat de sexual, etc, més que la diferència d'edat, que potser ara és una miqueta més qüestionable.
Diferència d'edat en un context d'abús de poder.
Correcte.
Eh? Mm-hmm. Molt bé. Va, una altra sèrie que s'estrena és The White Lotus a Max, temporada 3.
Our hotel is the best in the world. At the end of the week, you will be an entirely different person.
Doncs en aquesta nova temporada, la sàtira social es desenvolupa en un exclusiu resort tailandès i segueix els diferents... Huéspedes, en català?
Hostatges.
Hostatges.
no,
estatges no.
O sigui, estatges
els clients, no? Els...
Sí.
Val. I els treballadors al llarg de la setmana, la tercera serà a la seva mateixa vegada la primera sense el tany, el personatge de Jennifer Coolidge, però a canvi se sumen al, al repartiment noms com Walton Goggins, Michelle Monaghan i Jason Isaacs.
Hoste.
Hoste què?
Hoste, sense més.
És
hostatge, no?
Hoste. Wasted.
Mare de Déu, de veritat.
Hoste. Bé. Jo és una sèrie que m'agrada, ho he dit més d'un cop. És veritat que la primera temporada em va agradar una miqueta més que la segona. La segona està ja basada a Itàlia i la primera no me'n recordo. La segona és a Itàlia, segur. Està bé, que passa que és a Max i ja no en tinc, però, però és una sèrie... Cada temporada no té res a veure, pot ser que, com va passar en les dues primeres, repeteix algun personatge, en aquesta crec que no, i cada personatge és evident que hi ha un punt d'incomoditat, de que dius, però com pot ser, aquesta ironia, personatges molt extravagants, molt extrafolaris, i que sempre passen coses. Està bé, està bé, és diferent, és una sèrie diferent.
Aquestes dues, no ho hem dit, s'estrenen el 16 de febrer. Si ens n'anem al 19 de febrer, n'arriba una altra a Disney Plus, que és En la victòria o en la derrota.
Aquí tienes, Frank, tu café con leche de soja. Bien caliente.
Guau, gracias, Lina.
Hasta mañana, espero.
¿Te apetece tomar un café con...? Bueno...
Oh, váyalo.
Ya, seguro que lo quieres. Sí, bueno,
solo estaba sirviéndote un café y siendo amable.
¿Una taza de café?
Ay, Dios, ya me he vuelto a pasar otra vez.
Bueno.
Bueno.
L'he ficat bàsicament perquè vaig llegir que és la primera sèrie 100% original de Pixar. Bàsicament la vaig ficar per això.
Ah, molt bé.
I em va semblar una dada interessant que a l'això en sèrie, com a primera sèrie 100% de Pixar, valia la pena...
Només per la dada és interessant, ja.
Correcte. Animació, com es podia intuir.
Només si és de Pixar, però de totes maneres sembla que és una sèrie familiar.
Sí, i esportiva. Campionat de softball.
Molt bé.
Esports, també.
Molt bé.
Sí, sí, sí. La sèrie explica que en la victòria o en la derrota explica històries entrellaçades de 8 personatges diferents mentre es preparen per la final d'un campionat de softball. La sèrie mostra com és la vida de cada un d'aquests personatges des de diferents perspectives, divertides, emotives i úniques en l'estil d'animació. Almenys, bueno, ofereix personatges treballats. Dia 20 de febrer.
Per cert, perquè pensava que ho preguntaríeu, però que no us hi interessa.
No.
El softball és un estil de béisbol, ¿vale?
És un estil
de
béisbol?
És com un béisbol, però la pilota crec que és com més gran, però la idea és béisbol. ¿Vale?
Molt bé.
Hi ha tants esports
que
es fan als Estats Units que no entenc.
No, home, però aquest... Bueno.
Hi ha un que és com la pilota basca, que no sé com es diu ara, però en lloc de fotre-li amb la mà... Tens com una mena de
fusta.
A veure com ho diu. No, és com una mena de saps les pistes aquestes dels Hot Wheels, diguéssim, que és com de plàstic, diguéssim, amb bordes als costats. Bueno, no m'estic explicant gens bé.
No.
Però és com la pilota basca, llavors amb aquest aparell ho agafes i ho tornes a tirar contra la paret.
És com una cosa que fa...
Com una cosa corbada, sí, sí, que agafes la pilota i es queda allà dintre, després ho tires. Bueno, és una
tinc
cosa...
la imatge, tinc la imatge, és veritat.
No m'he explicat gens bé, ja ho sento.
No, jo crec que ho he entès. El que no entenc és perquè això se'n denomina esport, però vaja.
Bueno, podríem estar parlant d'això molta estona, Aquest encara l'entenc.
I les cacs? I els escacs, per exemple?
Ah, bueno, exactament. Sí. Va, canviem de tema.
Volia evitar dir el nom.
I el motor?
No, jo estic amb l'Ivan, Jo estic amb l'Ivan.
El motor, és a dir...
Els de Fórmula 1...
Que sí, que s'ha d'estar molt quadrat...
Necessiten una preparació física.
No, jo estic amb l'Ivan, no és esport.
I tant.
No ho és. Bueno, no ho és.
Jo he anat a buscar la polèmica, ja sé per on vaig.
És igual, endavant.
Molt bé. Dia...
Contar-vos a vosaltres si és esport.
Que se'ns acaba el temps.
Ah, tranquil·la, no pateixis mai per això,
Ah, no?
No.
Jo crec que sí,
No. Si no ens dona temps, no passa res.
Bueno, però ja...
Sí, si no ens dona temps de fer-les totes, no passa res.
Ah, no, no, per fer-les totes no ens donarà temps.
Hi ha poques avui, a més.
Va, el dia 20 de febrer arriba a Netflix Dia Zero.
3,402 people died on zero day.
Absolute nationwide terror.
Computer systems completely hijacked.
A significant number of casualties.
Every phone in America displayed the same haunting message. This will happen again.
Aquí hi ha un aspecte important, que seria que és la primera sèrie de Robert De Niro.
Sí.
Que, que se m'entengui l'expressió, s'ha venut ara les sèries. Ell només feia...
És un dels que faltava.
Sí.
Com a mínim, tenir-ne alguna. Doncs, sí.
Sobretot alguna exitosa.
O sorpresa, Netflix ha hagut ficar molts diners, però ara l'explicaràs. Interessant. Me sembla que la podria arribar a veure, no descarto.
Sí, Robert De Niro interpreta un expresident dels Estats Units al qual se li encomana la missió de descobrir els autors d'un devastador ciberatac i treure a la llum qui ho ha fet. Això sí, pel camí sorgeix un dubte. La major de les amenaces prové d'una potència estrangera o d'un enemic intern? O és el debat de sempre.
Spoiler, hi haurà algú dins de la Casa Blanca que estarà compinxat amb, no sé, si el país és Iran, serà Iran, si el país és Rússia, serà Rússia, si el país és un altre, serà aquest. Però hi haurà algú que estarà compinxat, segur.
I tant. Digue-li ficció, digue-li realitat.
Ah.
Una altra sèrie que arriba també el dia 20 de febrer, en aquest cas arriba a Prime Video, és Richard.
Nunca le había tenido tanta envidia a un tenedor. ¿Algún antojo para el postre?
Jack Richard, buscamos al dueño de una empresa que importa alfombras llamadas Bizarre Bazar.
A ver si lo adivino. La DEA cree que hace negocios con malhechores. ¿Lo conoces?
Está basada en una novela, El inductor, de Lee Child. No sé si l'heu llegit.
No. Molta sang, molts cops de puny i molta acció.
Sí, malament.
La sèrie, em refereixo. Ja. El llibre en tinc també, clar.
Home, però... sí, clar. Sí, sí. Doncs és la tercera temporada de Richards, a què llança el seu protagonista a un cor fosc d'una... És que, Sergi, de veritat...
No, t'ho penso traduir mai.
Molt bé. D'una organització criminal per rescatar un informant de la DIA infiltrat que s'acabe el que se li acaba el temps. Serà llavors quan Jack Richard es trobarà amb un món de secrets i violència i haurà d'enfrontar-se a alguns assumptes pendents del seu propi passat.
Molt bé. Ja t'ho traduiràs tu, si vols. Molt document bé. Està a la teva carpeta.
Molt bé.
Sempre te'l deixo allà.
Molt bé. Va, el 21 de febrer també n'arriba un altre, en aquest cas a Disney Plus, que és Mil Golpes.
London, the lion's den. Don't matter if you were raised here or you just got here. You learn to fight. Or this city will swallow you whole.
We just get here from Kingston, Jamaica. And we are looking to make some money in the ring tonight.
Bueno, no sé si ho entès massa cosa.
Bueno, he vist el tràiler, però...
Bueno, mentrestant explico de què va, es tracta de dos bons amics d'origen jamaicà que es veuen immersos en el submón criminal del boxeig il·legal a Londres al 1880. Quan un d'ells comença a guanyar diners i fama gràcies a aquest tipus d'esport, el boxeig, capta l'atenció de la reina de les 40 elefantes, Mary Carr, que es proposa explotar el seu talent per impulsar una empresa criminal. Mentrestant, el temible i autoproclamat emperador del món del boxeig, Sugar Godson, intenta destruir-la i en aquest està decidit a pelear, a enfrontar-se al West End, posant en perill tot el que s'ha construït i ha començat una batalla entre el vell i el nou món. No ho sé.
M'ha interessat bastant aquesta sèrie, a part de que és del creador de Peaky Blinders, i per tant, doncs, home, alguna cosa sap fer el senyor. L'ambientació històrica, que és també una dels tres característics de Peaky Blinders. No clar, és que aquesta és la segona quinzena de febrer, hi ha coses que m'interessen, però tindré un problema de temps. Però aquesta pot estar bé, també.
Bueno, sempre la pots mirar més tard.
Sí, i ahir de pensar ficar-me a la llista de pendents i ja està.
Vale. Molt bé. Després en tenim un altre el 23 de febrer que no tenim tràiler i com que no ens dona temps, només dic el nom, Receta para un asesinato. Bueno,
Sky
Showtime.
Sí, però l'he ficat molt ràpid perquè és una altra...
Sobre el cas de Daniel Sánchez.
Sí.
Independent
a la que va fer Max, va fer?
Sí, que sí. És el caso Sancho.
Doncs és independent.
Ah, és docu-sèrie, però... És docu-sèrie.
Sí, no, aquesta explica més o indaga més en la relació de Rodolfo Sancho i Edwin Arrieta.
Val. i no tant en l'assassinat.
Com una mica com per posar context a la situació.
La Rieta és el que...
El que ja
és el que ja no hi és.
Vale. Bueno, el que està allí, allà, no?
Bueno...
Crec que el van arroplegar al final.
Ah, vale. En fi.
Això sí que és frivolitzat.
Tira un tràiler de la següent.
Va, sisplau. The only way to be safe is to be the only one left. Once upon a time, a bunch of teenage girls got stranded in the wilderness. They hunted their friends, feasted on their flesh, and they went completely nuts. Aquesta que estem escoltant és Yellow Jackets, arriba a Movistar Plus, tercera temporada en aquest cas, i explica el poder de la naturalesa que torna a la vida de les supervivents. Després de la reunió en el retir de l'Oti i un accidentat sacrifici, sembla que les forces sobrenaturals que van guiar els seus destins quan estaven perdudes al bosc han tornat al present. Bueno.
Bueno,
sí. No he vist mai Yellow Jackets.
No, jo tampoc.
No, jo tampoc.
Però ara li deia, crec, no sé si ho deia a micròfon obert o a l'Ivan, la segona quinzena està sent, és guai, aquesta m'ha semblat bastant interessant també.
Vale, perfecte. M'interessen molt les teves reaccions.
Bueno, no passa res.
El 27 de febrer, aquesta no escoltarem el tràiler, és Arriba Su Majestat a Prime Video. És la que fa l'Anna
sí.
Castillo?
Sí, de fet, Anna Castillo, Ernest no Falterio, Ramon Barea, Pablo Derqui.
És la cinto.
És un moment que treu Prime Video per fer promo. Pots mirar-ho, és
va.
Curtet.
Vale. Recto. Así, bien recto. ¿Y el saludo? Girito de muñeca. Pero relajada, 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 que si no, se te queda la manguesa. Vale. Sonrisa.
Pot estar divertida.
Sí, però a mi em recorda potser, Anna Castillo fent aquesta pel·li, com la Michelle Jenner fent la reina.
La de la reina.
Crec que no són perfils com per fer de reina.
És veritat que la reina de Michelle Jenner és molt diferent amb
sí,
aquesta,
sí,
perquè
sí, aquella sí.
Tenia un punt molt històric. Aquest sí. No sé fins en quin punt
és,
serà
voluntat, sí.
Divertit. Sí, se buscarà aquest puntet.
Sí, però al final, bueno, no sé, són actrius que potser les tenim encasellades amb
sí,
altres gèneres.
Sí, sí, absolutament.
No ho sé. En tot cas, es remunta l'any 2024. La Pilar és una jove princesa i futura reina d'Espanya qui, de forma repentina i precipitada, es veu obligada a quedar-se al davant de la institució després d'un escàndol que afecta el seu pare, rei Alfons XIV, que l'allunya de la primera línia pública, evidentment, durant uns mesos. La Pilar ha de demostrar-li al país que no és irresponsable, insolent, vaga i inútil, com tots creuen. El que passa que potser algú doncs, té raó. I participen, ho deia, Anna Castillo, Ernesto Alteiro, Ramon Barea i Pablo Derqui.
Molt bé, hi ha gent que ho compara o que diuen que s'han inspirat amb Manfroiran.
Ah,
així com el que diuen ell, estàs una miqueta desmarxat, t'apartem una mica, etcètera. Sí.
Ja, bueno, no ho sé. S'haurà de veure. 27 de febrer, a Prime Video. L'endemà, 28 de febrer,
bueno,
això sí que fa mandra.
Això, bueno.
Aitana, Metamorfosis, a Netflix.
Aitana és una chica. Le cambió su vida con 18 años. Llevo 7 años sin parar.
Ella se excede en querer hacer cosas.
Esto es mi vida, es todo el tiempo así.
Y me tengo que parar y decir, un momento, ¿cómo estás?
Tendría que estar muy contenta. Se está vendiendo increíble el Bernabéu. Estoy triste. Yo tengo una...
No es fácil, no es fácil ser una estrella del pop.
No. Si ho ets, no.
Prou bé s'estan sortint.
Ella ho és, eh?
Prou bé s'estan sortint, sí. Aquesta noia.
Ella ho és.
Però ho ves, estan sortint. Eh?
Home, a nivell psicològic?
A nivell tot. Ja. No, ha sabut fer aquesta transició que és tan difícil per a molts artistes d'artista una mica més infantil a artista adulta, no?
Sí, això és veritat.
Ho ha sabut fer molt bé.
I no ho ha tingut fàcil.
Correcte.
A nivell de crítiques, no ha estat fàcil.
Una altra cosa ja és que ens agradi més o menys Aitana, que aquest és un altre tema.
Sí, sí.
Que encara està amb el Sebastián Yatra? Doncs
pues no tinc ni idea, jo crec que no, eh? Jo crec que jo va durar 2 o 3 mesos.
Però van tornar...
van tornar a trencar...
No sé. Sí.
No crec que ho expliquin.
No ho sé, perquè es veu que el Yatra aquest li agradava anar picotejant.
Ah, bueno, sí? Ja ho diu la cançó, no, de Vagabundo.
No ho sé, perquè no... Ah, sí?
És de Sebastián Yatra, però...
Sí.
O sigui, ell mateix ja es diu que li agrada... Bueno, doncs ho diu, ja ho sap, ja es coneix.
Bueno, no sé si s'ho diu a ell mateix, però...
Vale.
Potser ha fet cas de la cançó o ho ha volgut comprovar i mira, vale, no ha sortit massa bé.
Molt bé.
Doncs es tracta d'una
docu-sèrie...
Exacte. Docu-sèrie de 6 episodis en què doncs, l'Aitana s'exposa públicament i es mostra com no ho havia fet abans, també disfrutant dels èxits, patint també moments complicats, parla també de la seva maduresa personal i professional, mentre doncs, es consolida com una de les millors, diuen en aquesta explicació, de les estrelles de la música espanyola. De les millors joves, segur.
A dia d'avui és una de
les exitoses, sí, clar.
Sí.
Bernabéus no n'omples tots els dies. De fet, a dia d'avui Bernabéus dona, ella, a nivell espanyol, ella, Lola Índigo...
Anna Mena...
No és que no sé si l'Anna Mena està al top 1-1-1, eh?
Però les cançons d'Anna Mena segueixen sonant, i segueix fent cançons
sí,
segueixen sonant.
Però a Espanya jo crec que està un punt per sota.
Pot ser.
Me dóna la sensació de Lola Índigo i d'Aitana.
Uh-huh. Ens en queden dos, no escoltarem els trailers, però les expliquem. Vuelven los magos de Beverly Place a Disney+. Plus. També part 2, temporada 1, o sigui, entenc que l'han dividit, eh?
Sí,
aquesta sèrie... Molt xunga i és molt cutre, ja us ho dic així.
Però aquesta és la que miràvem nosaltres.
Sí,
és
un rebut, la Selena Gomez i tal.
Sí, és un rebut d'aquesta, vale. Tot i que només hi compten amb el germà gran.
Però el tràiler, el tràiler surt Selena Gomez.
Sí, el primer capítol surt Selena Gomez i al llarg de la temporada van fent cameos personatges antics.
Ah, vale.
Ah, bon.
Però, com a fixe, només hi és el germà gran, que ara no recordo com es diu.
Bueno, que,
no. que tracta una mica sobre el mateix
just
tema.
Just Justin Russo?
Sí, correcte. Justin Russo és el personatge, però no sé si és... És que David Henry, no sé si era l'actor del pare o l'actor del fill.
Ah, vale. I també el 28 de febrer el que arriba a Sky Showtime és Lockerbie, en búsqueda de la verdad. És una minissèrie de 5 episodis protagonitzada per Colin Firth, que aborda el desastre de Lockerbie el 1988, en el qual 259 passatgers i membres de la tripulació van morir quan el vol 103 de Panam va explotar sobre Lockerbie 38 minuts després de despegar, d'enlairar-se. Pot estar bé.
Sí. Colin Firth, jo tinc una relació complicada amb ell.
Ah.
Ni a que m'agrada, ni a que no. Hi ha coses que ho fa molt bé, hi ha coses que no m'agrada com ho fan, però bueno, l'he ficat perquè sortia ell, bàsicament.
Molt bé. Doncs, nois, ho hem de deixar aquí. Fins aquí. L'això va en sèrie, l'espai de sèries du a Ullet de Drac.
Adéu. El repàs de les estrenes del mes de febrer de les sèries de televisió a l'espai de l'Això va en sèrie, un programa dels companys de la xarxa ràdio per les emissores municipals de Catalunya i que els dilluns també escoltem aquí, a Ràdio Sant Andreu.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
I nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes 2 hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, Facebook, X i també a Instagram, i més informació també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Aquest dimarts tornem a molta més informació. Well, don't you know, baby? Well, don't you know, baby?
Now don't you know, baby, little girl, don't you know? Please listen to me, baby, girl, I'm in love with you, so now turn your laugh down low. I said turn your laugh down low. Whoa, turn your laugh down low. And turn your laugh down low. Come on now, now, baby, girl, I'm in love with you, so you know I've been away for such a long time, but now, baby, I can't get you off my mind. So come on now, baby, come on, come on now, baby. Oh, listen to me, baby, love your daddy all night long. Now if you love me like I love you, do all things that we used to do. Now come on now, baby, come on, come on now, baby, now, baby, come on, love your daddy all night long. In town and nothing wrong, see what I'm putting down. So come on now, baby, come on, come on now, child. Oh, come on, come on.